Bon vespre a tothom, benvingudes i benvinguts. Obrim la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellades a 10 d'octubre a les 20 hores a la sala de plens de l'Ajuntament. Passem a l'ordre del dia d'avui. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple número 10 celebrada el 29/7/2019. El representant de Ciutadans, hi ha alguna cosa a dir a l'acte? PSC, Junts per Catalunya, no. La CUP, no. Àngel?
Sí, una... no sé, sí. Em sembla que és a la... us confirmo la pàgina, en algun lloc continua constant la votació de la comissió informativa i no del ple, suposo que el traslladarà al dictamen. Crec recordar que és la pàgina 11... Perdó, la pàgina 17, la votació, és el 1, 2, 3, 4, 5, el sisè paràgraf, surt que s'aprova per unanimitat dels regidors de la comissió informativa i no dels del ple. S'hauria de modificar això, ja està.
Passem a votació a l'acte. Vots a favor? Passem al següent punt, que és l'aprovació del ple extraordinari número 11 que vam celebrar el dia 1/8/2019. El representant de Ciutadans, alguna qüestió a dir? PSC, Junts per Catalunya, Vila de Capellades, Esquerra. Passem a votació a la sessió ordinària extraordinària número 11. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia d'avui és la proposta per part del govern de les indemnitzacions per assistències de regidors als òrgans de govern col·legiats. Passo la paraula al regidor d'Hisenda que ens farà l'explicació d'aquest punt.
Val. Hola. Sí, gràcies, alcalde. Com a part del cartipàs municipal, normalment on es defineixen els representants cada col·legi, cada col·legiat, s'aprova la indemnització per assistència dels regidors. Va quedar pendent determinar les indemnitzacions per les assistències i amb aquesta proposta que fa l'equip de govern, presenta que del 2019 fins al 2023, és a dir, el que queda del 2019 fins al 2023, per assistència a ple, els regidors tinguin una indemnització de 125 euros, els representants a Junta de Govern Local 125 i les comissions informatives i comissió de comptes de 20 euros. Aquests imports considerem que cada cop s'ajusten més, igualen els existents a la comarca o a municipis semblant a Capellades. Ajustem, com sempre s'ha fet, cada govern dels últims 16 anys a la situació actual de cada moment de l'economia del propi ajuntament. Aquesta proposta, tot i que sembla un increment versus les que havien de l'última legislatura, tot i així, el global de la partida pressupostària d'òrgan de govern del pressupost que es va presentar del 2019 implica una reducció d'uns 35.000 euros i fins al 2013 aproximadament d'uns 120.000 amb la partida d'òrgans de govern. En aquest període, donada la situació actual de règim laboral del nostre alcalde, tot i que té dedicació exclusiva, no percebrà cap retribució salarial com a persona treballadora o amb nòmina de l'Ajuntament. L'alcalde sols percebrà les indemnitzacions per assistència com la resta de regidors i regidores. Aquesta és la nostra proposta.
El representant de Ciutadans, alguna cosa a dir? El representant del PSC?
Bé, com hem manifestat a diferents anys, entenem que cal dignificar la feina dels regidors amb els diferents pressupostos municipals, és un tema que hem anat parlant, malgrat el que ha exposat el regidor d'Hisenda. Entenem que les xifres no corresponen amb la realitat d'altres municipis i del nostre municipi, per tant, bé, entenem que tot el que sigui encaminat en dignificar la feina dels regidors ja està bé, però sí que és cert que quan hem estat parlant d'altres ocasions hem posat sobre la taula d'altres xifres, entenem que en cap moment estem parlant de xifres perquè cap de nosaltres pugui guanyar la vida amb això, ni molt menys, ni volem, ni pretenem. Simplement el que estem dient és que cal dignificar la dedicació i la responsabilitat que assumim els regidors que estem aquí presents. Per tant, donat que entenem que van canviar per dignificar, però és una proposta que no coincideix amb d'altres propostes que hem parlat amb anterioritat, ni tan sols ens ha convidat a participar en la presa de decisió d'aquestes quantitats, el nostre vot serà el de l'abstenció.
Molt bé, d'acord. El representant de Junts per Capellades, sis.
Bé, nosaltres votarem en contra. Votarem en contra per diversos motius. El president dels Estats Units cobra només un dòlar per ser el president, però esclar, té la situació que té, i sabem que l'alcalde, ens imaginem que no és multimilionari com el president dels Estats Units, però jo amb la situació personal de cadascú, valga'm Déu, no m'hi ficaré pas i no hi entraré. I a més, no només no hi entrem, sinó que la respectem. Però al mateix temps sí que pensem que no s'ha de fer populisme en aquest sentit. I pensem que per dignificar el càrrec d'alcalde i de regidor, aquests càrrecs han d'estar mitjanament ben retribuïts. Aquí ningú ve a guanyar diners i crec que tots els que estem aquí ho fem amb molta dosi de voluntarisme i crec que, vaja, els anys són una prova en aquest sentit. Per tant, crec que és un error per part del govern o per part del regidor d'Hisenda entrar en aquest populisme que a vegades s'ha utilitzat a moltes bandes en aquest municipi, doncs de que bueno, els regidors no cobren, l'alcalde no cobra, insisteixo, no vull barrejar amb situacions personals que jo les entenc i les respecto, però crec que no les hem d'utilitzar en el sentit de dir això és un estalvi per l'Ajuntament. Bueno, és un estalvi per l'Ajuntament, sí, però els càrrecs de regidors pensem que han d'estar correctament dignificats i això es tradueix en una part en la retribució de regidors i regidores. Ens sembla que la proposta és bastant vergonyant, perquè això no ho dignifica. És a dir, ens sembla que passar de 15 euros a 20 euros una comissió informativa, doncs bé, fa una mica de llàstima, i més en tant quan, diverses coses. Primer, hi havia dotació pressupostària, i això és com se'ns va comunicar el mes de juny. I per tant no anàvem a unes xifres, crec jo, homologables a municipis del nostre entorn. És més, la proposta inicial que se'ns va fer no era res exagerat, era una proposta que al nostre entendre anava en ferm, però que després, pel que sigui, entenc que per bueno, diferències internes a l'equip de govern, doncs això no s'ha dut a terme. I per tant, nosaltres aquella proposta inicial l'haguéssim votat favorablement perquè ens semblava que era un pas, poder no suficient, bueno, fem passos. Entenem que al llarg de les legislatures això s'hauria arreglat. No? Venim de situacions que l'economia de l'Ajuntament era prou miserable, diguem-ho així, com per que aquesta no fos una prioritat. I així nosaltres també, o en grups anteriors en el qual hi vaig poder participar, així ho vàrem entendre, juntament amb la resta de grups. Però també ens sembla que això ara no és així. Per tant, pensem que, vist el resultat, no se'ns ha consultat, perquè no és el resultat en què en el moment que se'ns va consultar o se'ns va informar, diguéssim, el resultat ha estat diferent. Per tant, no se'ns ha consultat en aquest estadi final, diguéssim que se'ns ha mal informat en el mateix sentit, i és més, el que penso que és més greu, que l'equip de govern, la proposta que heu dut a terme, no heu pensat tant en els càrrecs en si de regidors i en els plens, en les juntes, en les comissions informatives, etc., sinó amb les persones que ocupen aquests càrrecs. Això és el que em fa pensar. I per tant, aquest és un segon error. És un segon error de l'equip de govern. No tant pensar amb els càrrecs en abstracte, en els càrrecs que s'han de dignificar, sinó que heu pensat més poder en les persones. I això, si m'ho permeteu i acabo, posa en molt més desavantatge els regidors de l'oposició que els de l'equip de govern. I no parlo en números absoluts del que seran les indemnitzacions, perquè lògicament els regidors de l'equip de govern han d'estar més ben indemnitzats perquè participeu de les juntes de govern local que es fan cada setmana, i és lògic, vull dir, amb això no hi ha res a dir. Inclús no ho hauríem vist més malament que la junta de govern local hagués estat lleugerament més ben indemnitzada que el ple, perquè entenem que els regidors del govern tenen una dedicació que no tenim els de l'oposició. Però vist com està la proposta, ens sembla que fins i tot és una mica discriminatori cap als regidors i regidores de l'oposició. I per tant, el nostre grup hi votarà en contra.
D'acord, gràcies. El representant de Vila de Capellades, CUP.
Bé, nosaltres pensem que aquest increment de les retribucions segueix d'alguna manera la coherència de la passada legislatura, on l'increment és gradual i lògic. Si bé és cert que Capellades és un dels municipis on podem dir que les retribucions són més baixes si ho comparem amb altres de la mateixa població, també és cert que el nostre municipi té poc múscul econòmic i fa grans esforços per tirar endavant projectes i serveis que duem a terme. Aquesta proposta és fruit del consens dels regidors i regidores de l'equip de govern, i creiem que en part pot ser possible, entre altres motius, perquè també mantenim una partida econòmica i que no fa incrementar el pressupost.
Gràcies. Representant d'Esquerra.
Bé, entenc que la nostra postura queda suficientment reflectida en l'exposició inicial del regidor d'Hisenda. Sí que voldríem fer alguna consideració més, però jo crec que està suficientment ben argumentat en tots els aspectes. En l'aspecte de l'iniciar un camí, podem parlar de si el pas és més curt o és més llarg, però sí que és un canvi respecte a la darrera legislatura, potser no de la magnitud que s'havia plantejat inicialment, però sí que és un pas en aquest procés d'una major dignificació. El que sí que jo crec que no podem acceptar són interpretacions estranyes sobre si les retribucions es fan per afavorir o perjudicar personalment. Crec que segons quines afirmacions, doncs, home, s'han de sustentar més, i la prova evident és que igual acte, igual retribució. Les comissions informatives, pel fet d'estar a les comissions informatives, cobra el mateix el regidor de l'últim partit amb la més mínima representació que l'alcalde, que no només té, diguem-ne, una representació molt major, sinó que té una responsabilitat més gran, i que és qui presideix la comissió informativa. En els plens, per la presència efectiva en el ple, com que tots se suposa que ens porta la mateixa dedicació, perquè tots ens els preparem amb la mateixa intensitat i tots hi dediquem després la mateixa presència horària, el mateix, un ple, la retribució en el ple és la mateixa pel regidor del partit més petit que per l'alcalde. Per tant, dir que les retribucions estan fetes, diguem-ne, en clau personal, tenint en compte qui ha de cobrar què, crec que és una valoració no només esbiaixada, sinó que a més no respon a la realitat. A igual dedicació horària, tots tenim la mateixa retribució. Que més endavant es pugui dignificar més via retribucions, jo crec que és una cosa a la qual no hi hem de renunciar a ningú. No hi hem de renunciar a ningú. I sí que és veritat que potser en el moment en què es va fer el primer plantejament es va estimar que hi havia disponibilitat pressupostària suficient per fer aquest plantejament en l'exercici 2019 i era. També hem de ser conscients que tot el que blindem en el 2019 és una hipoteca en el 2020, 2021, 2022 i que per tant jo crec que no és mal criteri fer aquest pas, aquest progrés sense fer-lo, diguem-ne, excessivament llarg i no renunciar a créixer, ja. Jo crec que és una proposta que a tots ens agradaria ser que fos superior, que és millor que la que hi havia, que indica un procés de dignificació de les nostres dedicacions, i el que sí jo crec que no podem acceptar és que això es faci amb clau d'anar a posar el dit a l'ull a ningú en concret. Jo crec que això és injust com a valoració de la proposta.
Gràcies. Hi ha algú que vulgui alguna cosa més a dir? Doncs passem a votació. Passem a votació, aprovació de les indemnitzacions per l'assistència dels regidors als òrgans de govern. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades.
Vots en contra?
Ciutadans, Vila de Capellades.
Abstenció?
PSC.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és donar a compte els decrets d'alcaldia del número 440 del 17 d'abril al 581 de 27 de setembre de 2019. Com bé us he dit, és donar a compte. Si no hi ha cap qüestió a preguntar, hi ha alguna qüestió a preguntar per part dels grups de l'oposició? S'ha passat votació, no? Doncs, has donat compte, perdoneu, sí, donar compte. Doncs, si no hi ha cap qüestió a preguntar, passarem als... Sí? Perdoneu, em comenta la Milagros que diu que hi ha un punt d'urgència que havia de parlar al principi, que hem fet el tràmit de l'aprovació dels comptes generals del 2017 i tot això és un procés administratiu i avui es havia de presentar en aquest ple l'aprovació dels comptes generals del 2017. Al seu moment, el ple anterior ja van passar a l'aprovació i avui es havia de donar compte, no? Aleshores, si ens sembla bé, ho posaríem al punt últim de l'ordre del dia. Aprovació dels comptes generals de la corporació i els seus òrgans autònoms. I ara hem de votar l'urgència. Votem l'urgència. Votem l'urgència de posar aquests punts, aquest punt a l'ordre del dia. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és a través del dictamen de la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, doncs passem a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals 2020. Passem la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Suposem que tots considerem que la imposició de qualsevol taxa és evident que és per garantir l'equilibri econòmic i la suficiència financera del servei. Les taxes és això. Així doncs, els costos directes i indirectes o generals cal cobrir-los per garantir raonablement els serveis que proporcionem aquest Ajuntament a veïnes i veïnes. Modifiquem quasi bé totes les ordenances i fiscals amb un increment que proposem d'un 0,6% i en alguns imports aquest 0,6 l'arrodonim perquè la quantitat, ja sigui perquè sigui una entrada, no sigui 0, algo. Com a punt rellevants, ja que les modifiquem quasi totes, no modifiquem la taxa d'escombraries, doncs la vigència del contracte amb el Consell Comarcal creiem que els costos seran durant tots el temps del contracte el mateix i ja aprofito per agrair l'esforç a veïns i veïnes que estan fent amb el porta a porta. Com a cosa destacable, incorporem un nou acord que hem tingut amb l'organisme, amb la Diputació, que té delegada el cobrament i gestió econòmic de l'aigua municipal, que Capellades té l'aigua municipal, el tràmit del que en diem taxa de fuita d'aigua és un tràmit complex que hi tenim que dedicar molts recursos. Amb aquest nou sistema d'ordenança que està detallat i que vam explicar a les comissions informatives, explica com es farà, es simplifica el càlcul i seran més àgils els tràmits de gestió. L'IBI és un dels imports més importants per un ajuntament, és un dels més importants. Establim una nova mesura fiscal que no és cap mesura recaudatòria, ni l'hem de veure així, sinó que és una mesura per fomentar que existeixi més lloguer a la vila. Altres ajuntaments ja estan incorporant a les seves taxes aquesta nova imposició, que és un recàrrec d'un 50% de l'IBI als pisos desocupats. La normativa i com es consideren desocupats està totalment definida per les lleis que han aprovat els governs i que han fet al respecte i que es van comentar en comissió informativa, així com la casuística que permet que aquest recàrrec en alguns casos es faci o no es faci. Tot i així és una cosa tan nova, el primer pas és que consti en una ordenança fiscal i el seu desenvolupament s'ha de continuar treballant amb altres ens, perquè als pobles petits és complicat de gestionar, en principi. També continuem, i no ho pas modifiquem, les bonificacions de l'IBI que seguim tenint a les nostres ordenances fiscals, el 50% de pisos de protecció oficial, el 95% de bonificació per rústics de cooperatives, 50% per famílies nombroses i el 95% de bonificació per centres educatius o entitats socials. Continuem també amb bonificacions sostenibles, 75% per vehicles elèctrics, 50% per híbrids o bé de baix CO2, així com el 100% pels vehicles històrics. Presentem això i per la vostra aprovació. Les ordenances estan detallades quines són.
Gràcies, Jaume. Passem a la paraula al representant de Ciutadans.
Bien, desde el Grupo de Ciudadanos vamos a votar en contra de estas ordenanzas fiscales, en particular por la nueva ordenanza que se ha puesto en todas las ordenanzas fiscales, con respecto a lo que parece ser una medida recaudatoria, cuando en sí se está pretendiendo hacer ver que es para potenciar lo que es el uso de los pisos no ocupados para que sean de alquileres beneficiosos para familias que tengan necesidad. En la propuesta que nosotros hicimos en las elecciones, nosotros propusimos una de las posibles medidas que se podría haber tomado en lugar de esta, que era una bonificación del IBI de las personas que tuvieran pisos desocupados de hasta el 95% de ese impuesto. Por lo tanto, consideramos que este recargo no está en favor de hacer de que haya más vivienda social.
Gràcies. El representant del PSC.
Bé, nosaltres amb un gest de bona voluntat votarem a favor d'aquestes taxes, d'aquestes ordenances fiscals. Si bé és cert que, a diferència d'altres anys, entenem que no se'ns ha convidat a participar en la seva elaboració, volem pensar que és fruit del procés d'aquest any s'ha produït el canvi de legislatura, malgrat que hi hagi qui pugui veure una certa continuïtat en l'equip de govern, Sí que és cert que la imposició d'aquesta nova ordenança, com bé s'ha explicat per el regidor d'Hisenda i pel portaveu de Ciutadans, és una ordenança nova que també ens ha generat certes inquietuds. Entenem que, com bé s'ha explicat, la voluntat d'aquesta ordenança és la de fomentar el lloguer, a ser possible el lloguer social, i no pas la de recaptar. Però sí que és cert que trobem en falta que vagi acompanyada d'altres mesures que puguin bonificar aquests lloguers socials. També veiem que es parla de les altes voluntàries per part del titular o per part de l'Ajuntament en virtut de les seves competències. Trobem que estaria bé indicar quin serà el procediment perquè l'Ajuntament detecti aquests habitatges, quin serà el reglament que seguirà l'Ajuntament a l'hora d'aplicar o de donar d'alta aquests immobles desocupats, sobretot perquè entenem que seria una forma de que aquestes vivendes afectades no transmetre'ls una sensació de sanció, sinó aportar-los l'alternativa, perquè entenem que, com s'ha explicat, no és una taxa recaptatòria, sinó que és per oferir alternatives o per proposar a aquests propietaris alternatives en benefici dels capellans i capelladines. Per tant, és cert que ens ha fet una mica grinyolar a l'hora de prendre aquesta decisió. Sobretot tenint en compte que, com bé s'indica en l'ordenança, és una ordenança que s'aplicarà a partir del 31 de desembre, per tant entenem que és una ordenança que, si més no, podríem haver aprovat al llarg de l'any i no calia aprovar-la inicialment ara, perquè tots sabem que hi ha ordenances que es poden aplicar més endavant o abans, com hem fet amb les ordenances que corresponien a l'Escola Bressol o al Molí, perquè sabem que tenen el seu calendari, que és un calendari particular, no es regeix per l'any natural, sinó que és un calendari setembre a setembre. Per tant, tenim que potser podria estar bo de seure més tranquil·lament a analitzar aquesta nova ordenança, precisament per això, per intentar transmetre el que entenem que és el transfons o la voluntat d'aquesta ordenança, que és la de fomentar i la d'incentivar el lloguer a capellades. Malgrat tot, com ja dic, en un gest de bona voluntat, el nostre grup hi votarà a favor.
Gràcies. El representant de Junts per Capellades.
El representant de Junts per Capellades els diu que amb bona voluntat a vegades no n'hi ha prou, sinó que s'ha de fer un toc d'alerta seriós. Bon rotllo, però seriós, no? Per veure si almenys serveix d'alguna cosa. A veure si almenys el govern ens fa cas de cara a les taxes del 2021. Taxes escombraries, ens sembla correcte. Ens sembla correcte, inclús us demanem, o us fem el prec, si es pot obtenir, inclús en col·laboració amb el Consell Comarcal, una certa comparativa amb aquells municipis que no fan el porta a porta, precisament per acabar de desmuntar algun mite que hi ha al voltant del porta a porta i per acabar de veure els avantatges que sens dubte té i que creiem des de Junts per Capellades que la majoria de capelladins recolza i que per tant aquesta pot ser una dada més de veure les parts positives. I si n'hi ha alguna que no la té, doncs Junts per Capellades també estarà al costat per arreglar-ho. La nostra posició ha anat d'una abstenció crítica a un no. A un no pel següent. Pensem que un recàrrec del 50% de l'IBI en vivendes desocupades, quan l'Ajuntament o l'equip de govern tampoc no sap com donar-hi resposta, ens sembla innecessari. Si ens dieu com hi donareu resposta, acabarem d'estudiar si ho recolzem o no. O no. Per nosaltres, és a dir, crec que l'equip de govern, una de les coses que ignora és la tipologia d'urbanisme que hi ha a Capellades. És a dir, amb un 50% de recàrrec de l'IBI, pensem que no arreglarem res. Però suposem que ser propietari és un privilegi i nosaltres pensem que a vegades ser propietari fins i tot pot ser una càrrega. No parlo de grans tinents o grans tenedors de propietats o de propietaris amb grans propietats, però per petits propietaris tenir una casa, ara m'ho invento, al carrer del Call, al carrer Sant Francesc o al carrer Major, a vegades, o moltes vegades, pot ser més una càrrega que un privilegi. I a més, ara l'equip de govern li pot posar un recàrrec del 50% de l'IBI. Això no, nosaltres no hi podem votar a favor. En l'estudi de... Perdó, en el dossier o en l'expedient de les taxes hi falta novament l'estudi econòmic. Entrem en les dificultats de tenir-lo. Però hi falta una altra cosa, que nosaltres des de fa 4 anys venim demanant, que és l'inventari. Si nosaltres ara ens abstenim, pot ser una excusa més perquè l'any que ve es torni a aprovar sense un inventari. Per tant, nosaltres el que demanem, ja venim demanant des de fa temps, és que hi hagi, o que es faci un inventari. Portem també un dèficit acumulat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, el que sí que celebrem en part és que l'equip de govern hagi vingut a les nostres tesis de que les taxes s'han d'anar actualitzant any rere any, perquè si no, el darrer pagarà els plats trencats. I no es tracta d'això, es tracta de que siguem solidaris també els del 2019 amb els del 2025. I per tant, això sí que ho celebrem. Pensem també que cal, i això és una proposta de cara també l'any que ve, un estudi seriós sobre quina ha de ser la taxa de l'aigua. Una taxa de l'aigua que no ha de passar irremediablement anar carregant any rere any el tercer tram, com si el que té una piscina petita fos un criminal, quan a vegades el que regenciem es poder gastar més aigua. No, fem un estudi seriós i amb aquest estudi seriós veurem què primem, si el consum o a més el dret de connexió. Suposo que arribarem a un punt mig, perquè al final nosaltres, sense apriorismes, si això es fa, veurem que es pot acabar decidint. Aprofitem, ara que parlem d'aigua, quan arribi el rebut de l'aigua, posa rebut Centrevila, ja han passat molts anys en què es diferenciava Centrevila i no sé què més, ja no me'n recordo. Bueno, em sembla que amb els anys que han passat ningú pot presentar al·legacions ni coses al respecte, ja ho podríem eliminar. Bé, en definitiva, no ens acaba d'agradar una mica la foto final, sobretot amb el tema de l'IBI, i amb això el que pensem és que, novament, el grup d'Esquerra ha cedit a les pressions de la CUP, lògicament, està en el mateix govern, i d'alguna manera sortirà molt maco a la revista Casa de la Vila, quedarà molt bé, però a efectes reals serà només una gesticulació per respondre a una satisfacció ideològica i res més que això, perquè el mateix equip de govern no sap com ho farà. I si una cosa no sap com se fa o com es donarà resposta, el més prudent és no fer-ho i quan se sàpiga es posa o no es posa o es discuteix. Per tant, dit tot això, el nostre vot serà negatiu.
Gràcies. Passo la paraula a Vila de Capellà d'Escup.
Bé, el regidor d'Hisenda ha fet una bona explicació de què és el que avui portem a proposta d'aprovació d'aquestes ordenances fiscals. El que sí que ens sembla important és fer una defensa del per què d'aquest 50% del recàrrec en l'IBI. Nosaltres pensem que fa anys que ens trobem en un context d'emergència social en matèria d'habitatge i ara tenim una mesura que pot facilitar, pot impulsar la creació d'un parc específic d'habitatges a un preu a l'abast de rendes baixes i mitges. Aquesta proposta no té afany recaptatori, com s'ha dit. És una mesura que cerca fer front als pisos buits, frenar l'encariment dels preus de lloguer a poca oferta, sabem que preus més alts, i garantir el dret a l'habitatge. Considerem el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials com un servei d'interès general. Ja sabem tots la poca competència que tenen els municipis que tenim sobre aquesta matèria i aquest recàrrec ens obre d'alguna manera la porta a poder augmentar el parc d'habitatges en lloguer escàs i car al nostre municipi. Aquest recàrrec és, de moment, una de les poques eines que tenim els ajuntaments per fer front a la qüestió de l'habitatge. I pensem que és necessari acollir-nos per poder començar a tenir una fotografia clara i actual de quants habitatges buits tenim com a municipi. I som conscients que no serà una tasca fàcil, però també sabem que s'obriran partides, s'obriran subvencions per part de la Diputació, per part de la Generalitat, línies d'ajuts per poder fer-hi front, i estarem ben atents a aquestes subvencions. Per últim, comentar que pel que fa a les bonificacions del 95% d'aquells pisos que es posin en lloguer social, és una proposta que aquest equip de govern també té a la seva agenda i a treballar en el 2020.
Gràcies. Representant d'Esquerra.
Sí, jo crec que bastament ja s'ha anat comentant tot. L'exposició inicial era prou aclaridora de una mica quina és la voluntat. Un augment molt moderat, molt lleuger, d'un 0,6, precisament enllaçant amb el que ha dit el portaveu de Junts per Catalunya, no? perquè tots siguem solidàries, i que aquest petit augment ajuda precisament el que s'ha comentat, a no anar descapitalitzant l'Ajuntament, que en moments de crisi més generalitzada pot ser raonable, com ha sigut en algun temps, doncs congelar taxes, però quan ja no és el cas, a còpia de no regularitzar-les, doncs és evident que es va produint d'una banda una petita descapitalització i després una major resistència, com has dit, quan ho hagis de fer, perquè haurà de ser superior, no? Per tant, un 0,6 d'un rebut d'aigua o d'escombraries és gairebé insignificant per una persona. Un 0,6 multiplicat per tots els rebuts d'aigua, tots els rebuts d'escombraries, acaba sent una quantitat que nosaltres tots, govern i oposició com a ajuntament, ens permet decidir fer coses que també seran en benefici de tot el poble. Per tant, primer aquesta reflexió. Després, amb el tema de l'IBI, jo és que tampoc no hi posaré més salsa, perquè al final semblarà que només estem parlant d'un recàrrec d'un 50% en uns possibles pisos que tots sabem, i n'hem parlat en altres àmbits, que no serà cap gran cosa ni cap gran estampida, perquè el que dèiem, perquè es tracta més de fer aflorar i ser-ne una mica conscients de la situació i saber de quin parc estem parlant, i que no és una mesura recaptatòria, perquè és evident que no recaptarà cap gran cosa, sobretot de sortida, i que més aviat és una mesura d'una banda dissuasòria, no? o incentivadora, de que els propietaris d'aquests immobles els posin en circulació. I això ens permet a tots treballar amb la línia d'aquesta millora de l'accés a l'habitatge. I després també sí que, home, no volia parlar massa d'això, però sí una última reflexió, que al final sembla que estem fent què sé jo què sense saber-ho. Només recordar, i en tot cas la regió de l'habitatge ho explicarà millor que jo, però en el seu moment ja vam provar de fer un reglament i una ordenança més pròpia, més distingint qui és realment el propietari gran tenedor i, per tant, més, des del nostre punt de vista, més susceptible de col·laborar posant immobles en el mercat i separant una mica el petit propietari. Doncs bé, aquesta que era la voluntat d'aquest govern i jo crec que d'aquest Ajuntament, perquè així va ser aprovada, doncs sempre, com en molts altres àmbits, hi ha lleis superiors, d'estats superiors, que no respecten l'autonomia municipal i ens fan desfer el que nosaltres lliurement vèiem amb uns criteris potser més arrelats al nostre territori, i ens fan posar un tipus de normativa que, com vosaltres dieu, home, sí que té un punt de dificultar la feina, perquè tots seran iguals, el gran tenedor i el petit propietari. I crec que aquí la feina nostra és, bueno, saber-ho gestionar amb la vehiculació d'ajuts que s'ha comentat fa un moment. I després una qüestió més tècnica. Jo diria, tot i entendre la proposta del portaveu socialista, i en tot cas que se'n corregeixi tècnicament, que és clar que com que l'IBI és un impost que el merites de 1 de gener a 31 de desembre, encara que el cobris més endavant, crec que és que no tenim aquest marge que dius d'aprovar-lo més tard, perquè s'ha d'aprovar, s'ha d'estar a exposició pública i s'ha d'acabar tota l'aprovació, que en part per això fem aquest ple avui, abans de 31 de desembre. Per tant, jo crec que és que, bueno, se'n pot parlar de cara a altres anys, però No sé jo si és, si és viable, perquè hauríem de fer el que deies, la taxa de la piscina o del museu, en qualsevol moment el pots modificar, però l'IBI va, el cobris quan el cobris, de 1 de gener a 31 de desembre, i per tant aquest marge que seria raonable per poder-ho treballar, doncs el que dèiem, aquestes legislacions superiors que ens cuiden i ens protegeixen tant, el que fan és dificultar-nos la feina en terminis, diguem-ne, raonables. I per part meva com a representant d'Esquerra Republicana, res més, recolzar l'exposició inicial com a membre solidari del govern.
Gràcies. Els portaveus, hi ha alguna cosa més a dir? Doncs, pas...
És una reflexió, vull dir, una reflexió amb el tema de l'habitatge, que podria donar per molt, i intentaré ser molt, molt, molt breu. És a dir, perquè hi hagi habitatge de lloguer, si és que al final ens ve, és, el problema que tenim, crec que no el solucionarem així, és un problema que va més enllà del nostre municipi. És un problema...
només així
no el solucionarem, no farem res. És a dir, no... Aleshores, amb bona voluntat, el perill està en que perjudiquem més alguns veïns de Capellades que no una altra cosa. O sigui, al final, el problema de l'habitatge, al nostre entendre, s'arregla, no és tan fàcil d'arreglar, és augmentant l'oferta, no tant regulant els preus, sinó augmentant l'oferta d'habitatge. Al final, quan tu regules un preu i el limites, el que podem provocar és escassetat d'habitatge. I al final també és un impediment pels propis, la gent que té necessitat d'accedir a un habitatge. Per tant, el problema de Barcelona, de la gran àrea metropolitana, que és el que ens acaba doncs, afectant com a efecte de taca d'oli, és una escassetat d'oferta d'habitatge i, si em permeteu, d'habitatge públic, però no tant d'habitatge privat, d'habitatge públic. I per altra banda, tenim un problema doncs, de manca de seguretat jurídica en aquest país. La gent, o molta gent, no lloga pisos per temor a una certa inseguretat de que si entra un llogater, com et deixarà el pis, i si no vol marxar, què fas? I això el que perjudica és el petit estalviador que, o el jubilat que té un pis i que el podria posar a llogar i no ho fa per temor, perquè hi ha una manca de seguretat jurídica i d'ineficiència al nostre sistema judicial. Aquest és el problema. El problema és aquest i la manca d'oferta d'habitatge. Llavors el que no podem fer és escanyar o agafar el petit propietari que té un pis, que va estalviar i va comprar un pis pensant en el seu fill o en el seu net, a que l'incrementem doncs, un 50% o el que sigui. Estic d'acord amb algun regidor que ho ha dit. Per una banda, ja està bé que els municipis incentivin no tant incrementant els impostos, sinó bonificant-los, i per l'altra banda l'Estat, podem més aportar aves a jaca, el que ha de fer és invertir més en habitatge públic. Com fan molts països europeus que n'hi ha de tots colors, per dir-ho d'una manera.
Gràcies.
La paraula. Només per al·lusions enteníem que, com bé has explicat, l'IBI el metem tot l'any, però si entenem que és l'ordenança fiscal 1, que és la que fa la càrrec dels béns immobles, i enteníem que això, al ser una ordenança addicional, afecta un valor que sí que... però aquell import no l'estàs tocant, ja l'estàs aprovant. Però bé, entenem que, com bé s'ha comentat, la legislació superior de vegades ens complica el dia a dia, i en tot cas sí que us emplacem a que de cara a l'any que ve no ens esperem tant i ho parlem abans i intentem buscar-hi solucions complementàries per poder, entenem que donar un bonus a aquesta ordenança.
Molt bé, gràcies. Algú vol més la paraula? Doncs passem a votació. Passem a votació l'aprovació provisional de les ordenances fiscals 2020. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Unitat de Capellades, PSC.
Vots en contra?
Ciutadans i Junts per Capellades.
D'acord. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'adjudicació de la contractació del servei de neteja dels edificis municipals i els centres públics d'ensenyament de Capellades. Com ja hem comentat altres vegades, tant amb el plens com amb diferents plens com amb les informatives, és un procés que ja portem des del 18 de febrer, que es va iniciar l'expedient de contractació. El 27 de febrer es va acordar a través de la comissió, es va fer la contractació d'aquest expedient de neteja, va ser un procediment obert. El 26 de maig, una de les empreses que es va presentar a la contractació per diferents defectes de tramitació va fer les al·legacions. El 20 de juliol, aquesta mateixa empresa va fer una sol·licitud sobre aquestes eleccions i va estar sobre documentació i va fer els tràmits pertinents. I finalment, el 3 d'octubre ens hem tornat a reunir la mesa de contractació i hem decidit definitivament que aquest contracte queda adjudicat de la següent manera. Centres d'ensenyament queda adjudicat a l'empresa Hessman Serveis de Manteniment SL. El segon lot, Ajuntament i Centres de Cultura i Policia. L'adjudicari d'aquest lot és l'empresa Arensis SL. I el tercer lot, Equipaments Esportius Lúdics Via Pública i Serveis, a l'empresa Neteges Hidalgo. Abans ja ve d'un procés que en el seu moment, quan es va iniciar aquest expedient, degut a la normativa actual de contractació, es va fer una contractació amb tres lots. Per això us hem enumerat cada una de les empreses que ha guanyat el lot. A partir d'aquí, d'aquest informe, finalitza de l'informe de fiscalès que s'emeti per la intervenció. El cinquè és comunicar aquesta resolució a la intervenció municipal i a la tesoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin i publicar aquest acord d'adjudicació del contracte al perfil del contractant i efectuar la seva notificació als interessats amb indicació dels recursos que poden interposar en contra. A partir d'això, no sé si hi ha alguna qüestió més a concretar. Passem la paraula al representant de Ciutadans.
A ver, por parte del Grupo de Ciudadanos, el único problema que he visto en este proceso de contratación ha sido la gran cantidad de tiempo que se ha utilizado en la adjudicación de estos servicios, ya que en sí el contrato que había con la empresa anterior ya finalizó con bastante anterioridad a lo que se preparó el proceso de adjudicación para las nuevas empresas. Nada más eso.
Gracias. El representante del PSC.
Bé, entenem que el que s'ha fet, parlant senzillament, seria, perquè ens entenguem, canviar data. S'ha fet la ratificació del mateix, no hi ha hagut modificació respecte al que ja vam aprovar fa mesos. Simplement entenem que les dates en què comencen a comptar els terminis s'han hagut de, diguem-ne, actualitzar degut a un problema allà a l'Ajuntament, com ja vam comentar quan vam acceptar el recurs que s'hi va interposar fa un parell de mesos. Per tant, el nostre vot serà el mateix que vam efectuar al febrer quan es va fer la contractació inicial d'aquesta concessió.
Gràcies. Representant de Junts per Capellades.
Des de Junts per Capellades ens abstindrem. Un detall, no sé si al final, vaja, no ho hem sabut veure, si es va incloure el que era el camp de futbol, a la necessitat de la neteja de tota la grada, perquè era una reclamació per part de l'entitat en el seu moment. No hem sapigut veure, eh? En tot cas, si és que hi ha alguna hora de més o de menys, demanaríem que això es tingués en compte, malgrat que ara s'adjudica. No he sigut capaç de llegir un lloc. Però, per altra banda, la nostra abstenció va en el sentit de dir: això és un concurs, guanya qui guanya, es fan les puntuacions, aquí no tenim res a dir, no podem fer res més que respectar-ho i, per tant, com a Ajuntament, adjudicar-ho. La nostra abstenció té un punt, doncs, de crítica en el sentit de demora en el temps, és a dir, si no ens equivoquem, des de gener del 2018 l'Ajuntament va entrar en un període de fora del contracte. Estem ja a punt d'entrar el 2020. En aquest concurs, l'adjudicació d'avui és per 2 anys, més un. És clar, quan anem a adjudicar per 2 anys i portem 2 anys que de pròrroga irregular, bueno, ho volem posar de manifest i ho posem de manifest amb la nostra abstenció, perquè no tenim cap altra més eina. però sí que demanem que l'equip de govern, que no pot dir que és nou i que es va trobar l'expedient sobre la taula i que no d'allò, sinó que hi ha una continuïtat política de molts dels regidors, home, aquesta situació ens sembla que no pot ser, que anem a treure un concurs que ha estat 2 anys amb una situació il·legal, no és la paraula perquè no és veritat, però fora de concurs irregular, sí. Bé, doncs avui és l'únic dia que ho podem dir i expressar i a més ho fem amb el nostre vot d'abstenció.
Molt bé, d'acord, gràcies al representant de Vila de Capellades.
Bé, res a dir, avui el que estem fent és adjudicar un procés que evidentment ha estat més llarg del que ens hagués agradat, però les circumstàncies que em sembla que s'han explicat reiteradament i simplement això, avui estem adjudicant, per tant, res més a dir.
Gràcies, representant d'Esquerra. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més a dir, passem a votació. Passem a votació l'aprovació de la contractació del servei de neteja dels edificis municipals i els centres públics. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, PSC.
Vots en contra? Abstenció? Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció del grup municipal de Ciudadanos per instar al Ministeri de l'Interior a que reactive, otorgue concessió administrativa d'utilització de antigues oficines de l'aquartelament cito en la localitat. Quan vulguis, representant de Ciutadans, per l'exposició.
Bien. Dado que en la actualidad las dependencias de la policía local en la localidad se encuentran en un edificio que roza el estado de ruina y no son de lo más adecuado para prestar el servicio que legalmente tienen atribuido y requiriéndose de unas instalaciones más amplias y acordes con las nuevas necesidades de la población y diseñadas con una funcionalidad más adecuada para el uso al que están destinadas de servicio de la propia policía y acceso a los vecinos de la misma. Dado que en el año 2009 se recibió en este consistorio una concesión administrativa que procedía del Ministerio de Interior en la que se autorizaba el uso de las dependencias oficiales de la Guardia Civil enclavadas en un acuartelamiento de ese cuerpo, citas en la calle Doctor Fleming, con régimen de autorización administrativa con puntos de exigencia por parte del Ministerio de Interior, en cuyos puntos se establecía inicialmente una duración máxima de 10 años y cuyo plazo ya ha finalizado. Dado que la cesión y utilización de estas dependencias se conseguiría los objetivos de mejorar la calidad de la prestación del servicio para poder atender a todos los ciudadanos que lo demanden en condiciones adecuadas, mejorarían las condiciones laborales de esos policías y mejoraría la relación de las funciones que les corresponden. Es por ello que instamos a lo que es el equipo de gobierno para esta moción que se presentara, para el hecho de que por parte del ayuntamiento se insta a la Guardia Civil una nueva autorización o cesión de lo que son esas dependencias para el uso de la policía local y poder sacarlos del sitio en el que se encuentran.
D'acord, gràcies. Representant del PSC.
Bé, aquest tema és un tema que, com ja sabeu, el nostre grup ha tractat en diverses ocasions. Podem estar d'acord en que el cos de la policia local segurament estaria millor a l'espai de les oficines del quartel de la Guàrdia Civil. Precisament per això el que ha fet el nostre grup és, per de mocions, portar directament al Congrés dels Diputats propostes per tal de que se cedís aquest espai a l'Ajuntament. Per tant, que el nostre grup entén que és necessari perquè es pugui prestar el servei amb la qualitat i amb les exigències que demanda el servei, és precisament disposar d'un espai que sigui propi de l'Ajuntament. És per això que entenem que aquesta sessió administrativa, que no deixa de ser, entenguem-se, un préstec supeditat a les condicions i voluntat o ganes per part del cos de la Guàrdia Civil i per part del Ministeri d'Interior, no és el que entenem que és la solució idònia perquè la nostra vila disposi d'un emplaçament adequat pel cos de la policia local, ja que estaríem sempre a expenses de que se'ns permeti de continuar utilitzant aquell espai cosa que entenem que no és una situació ni molt menys idònia, perquè entenem que la policia ha d'estar en un lloc on realment pugui desenvolupar la seva tasca, pugui dedicar a donar el servei que ha de donar i estar-hi allà sense tenir cap mena de gerència exterior, cap mena de, diguem-ne, espada de Damocles sobre que ens pugui fer patir perquè aquella situació pugui continuar. És per això que el nostre vot serà negatiu, perquè entenem que el que hem de demanar és precisament la cessió total, no només de les oficines, sinó de les oficines i de tot l'espai per l'ús i l'aprofitament per part de tots els capelladins i capelladines.
D'acord, gràcies. Representant de Junts per Capellades.
Bé, des de Junts per Capellades votarem a favor d'aquesta moció. Nosaltres pensem que una concessió administrativa no és res més que una solució transitòria, però sempre pensem que és millor això que res. I que aquesta solució transitòria no ha de ser res més que un preludi de demanar la cessió total. Per tant, si el que aconsegueix l'Ajuntament d'entrada és una concessió administrativa, que per cert altres equips de govern ja ho havien treballat sense èxit, però que ens hagués semblat, quan en aquell moment semblava, que era una bona solució per ubicar-hi la policia local, perquè les instal·lacions són més modernes, les instal·lacions són més adequades, el lloc és un bon lloc, i a més doncs, inclús podria actuar com a espai de dipòsit de vehicles, perquè aquest mateix ajuntament ja ha tingut problemes amb vehicles que han estat custodiats, que s'han fet malbé per diferents raons i que després l'Ajuntament ja ha sortit perdent econòmicament. Per tant, concessió administrativa, bé, més val això que res. Què és el que voldria Junts per Capellades? La propietat total, més tenint en compte diversos aspectes. Aquest va ser un terreny que en el seu moment l'Ajuntament va cedir al Ministeri d'Interior per fer una caserna. En aquell moment hi havia un model policial. Ara, entrant al 2020, el model policial és diferent i el que, al meu entendre particular, el que hauria de fer el Ministeri d'Interior és dignificar les vivendes que, per cert, no estan en les millors condicions d'altres casernes de la Guàrdia Civil, però no per això hipotecar un espai que hi ha a Capellades. Per tant, qualsevol acord transitori que ens porti a la propietat total, nosaltres hi votem a favor.
D'acord, d'acord, gràcies. El representant de Vila de Capellades.
Bé, nosaltres ja avancem que no hi donarem el vot favorable a aquesta moció en concret, malgrat que creguem que efectivament s'ha de seguir treballant en aquesta qüestió. Pensem que aquesta moció en concret limita una possible negociació que cal fer possiblement amb la comandància de la Guàrdia Civil o el Ministeri d'Interior, sobretot després de la informació que també se'ns va donar a la comissió informativa, on taxativament es va afirmar que l'única possibilitat que hi ha per l'altra part és reeditar aquest conveni caducat a dia d'avui sense possibilitat d'adaptar-lo a altres noves propostes. I creiem que no hem de ser des de l'Ajuntament qui ens posem aquests límits en aquesta sessió, sinó en tot cas hauran de ser ells en un procés de negociació qui ho plantegin. En tot cas, nosaltres pensem que cal seguir treballant en la línia que doncs, ja es va engegar a la passada legislatura, on es van establir reunions per tornar a enfocar aquesta qüestió i estudiar les diferents possibilitats d'ubicació del servei de la policia. Cal trobar una proposta que sigui sobretot beneficiosa pel poble, posant els interessos dels capelladins i les capelladines per davant dels interessos de l'altra part. Ara tenim, pensem, una oportunitat possiblement de poder seure un altre cop per parlar-ne d'una nova proposta que pugui contemplar possiblement una cessió de tot l'espai, i creiem que efectivament cal seguir treballant en la línia paral·lelament d'un millor espai pel servei de la policia, que de fet aquesta qüestió ja s'està treballant i és un dels aspectes que ens consten que és a l'agenda del regidor de Governació.
Gràcies. Representant d'Esquerra.
Bé, una mica amb la mateixa línia que s'ha expressat fa un moment, nosaltres hi votarem en contra, tot i que compartim part de la diagnosi inicial, part de la part expositiva. És evident que les instal·lacions actuals són francament millorables. Tampoc acceptaríem dir que estan en
quasi ruïna, com diguem-ne, desacreditant la feina que es fa sense intenció, però al final potser sí que gent que no ho conegui amb exactitud pot acabar pensant això, però sense entrar en aquesta discussió és evident que les condicions són molt millorables, que el servei per tant seria molt millorable, que les condicions laborals dels treballadors serien molt millorables i que per tant tots plegats fa temps que estem emplaçats a trobar-hi una solució pel servei que dona la policia local, que és un tema. I un altre tema és la situació de la caserna, que poden anar lligats o no. I és per això que tot i compartir la voluntat de millorar aquesta situació, no podem votar a favor, de fet votarem en contra, d'una moció que diguem-ne limita diferents coses. Diem que l'ús ha de ser exclusiu per la policia local, cosa que ja veurem, però d'entrada creiem que l'Ajuntament no pot entrar amb una negociació comprometent-se amb què només ho farà servir per la policia local. Creiem que no ens podem comprometre d'entrada que només serà per 10 anys. I per tant, entenem que la moció, amb tota la bona intenció, ens posa una corda al coll que com a institució no podem acceptar d'entrada, per el que diem, per l'exclusivitat de l'ús, per la limitació de l'espai i per la restricció temporal, bàsicament. Però d'altra banda també una mica el que s'ha comentat, que no aprovem la moció no vol dir que no fem res. Ha de quedar clar en tot moment que per part de l'equip de govern, i entenc que és una voluntat compartida, el que no hi ha és inacció en aquest tema. L'Ajuntament fa els contactes institucionals que ha de fer per veure fins on arribem, com es va fer, s'ha comentat fa un moment, a l'última legislatura, i com s'ha fet sempre, perquè crec que també s'ha de posar sobre la taula, tots amb la millor fe del món, tots els regidors fem servir tots els nostres contactes per aconseguir tot el que podem per a capellades, però arriba un moment en què els papers han de ser institucionals. Jo recordo, i ara miro la regidora Núria Bonfill perquè també va compartir aquesta època, en què ja es va treballar en el sentit de recuperar la caserna completa i finalment, més enllà de qui coneixia cada regidor, va ser l'Ajuntament de Capellades amb el tinent d'alcalde i regidor de governació de l'època, Josep Valls, i l'alcalde que era jo, que es va reunir amb la delegació del govern a Barcelona, amb el Ferran Rangel, el senyor Ferran Rangel, crec que era en el seu moment. Bé, no en vam sortir, cadascú defensa els seus interessos, aquella gent volia preu de mercat i que compréssim la caserna, cosa que l'Ajuntament de Capellades evident no es podia permetre. Llavors l'Ajuntament de Capellades va entrar a treballar amb la Generalitat de Catalunya, tot institucionalment, el Departament d'Habitatge, vam anar unes quantes vegades a veure també el conseller, el Francesc Baltasar, es va fer una negociació global en què bé, la Generalitat va aconseguir comprar immobles de la Guàrdia Civil i nosaltres ens hem quedat fora perquè o només es van quedar casernes realment ruïnoses, que la Guàrdia Civil Vida se les va treure de sobre, o es van quedar casernes estratègiques a Sant Andreu de Palomar, en diferents llocs de Barcelona, que permetien fer unes operacions en què bé, la plusvàlua econòmica de fer-hi pisos o social de fer-hi equipaments compensava el cost. La caserna de Capellades en el seu moment doncs era massa nova per vendre-la com a ruïnosa i al mateix temps massa poc valuosa com perquè després generés un benefici i es va quedar fora de tot això. I no ho dic ara tant per res, sinó perquè entenguem una mica tots que tots posem de la nostra part a nivell personal, però que arriba un moment en què ha de ser l'Ajuntament de Capellades qui s'adreci a qui sigui. Grups parlamentaris, tot és benvingut, però són les institucions les que han d'acabar prenent l'acord. I per tant, bé, jo crec que agraïm la bona intenció de la moció, però com a equip de govern entenem que no ens podem autolimitar, que la negociació ha de ser d'un abast més ampli, que hem d'intentar aconseguir força més coses i que això no vol dir renunciar a acabar obtenint també aquest espai. No volem dir que és que no volem aquest espai i que no el volem per la policia. El que diem és que no volem només aquest espai ni volem només tenir la policia local.
D'acord, gràcies. Hi ha alguna qüestió a dir? Doncs passem a votació. la moció del grup municipal de Ciutadans per instar el Ministeri de l'Interior a reactivar la concessió administrativa de l'utilització de les antigues oficines del quartel de la Guàrdia Civil. Vots a favor? Vots en contra? D'acord. Passem al següent punt, una altra moció del grup de Ciutadans en apoyo a la libertad lingüística en favor del bilingüismo presentada pel grup municipal. Valentín, cuando quieras.
Bien. Dado que desde hace tiempo en Cataluña se ha practicado una política de hecho y no de derecho, de desamparo y desahucio hacia la lengua castellana, y esto también se ve reflejado en el Ayuntamiento de Capellades. Dado que el castellano es la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma de Cataluña, según el artículo 3 de la Constitución Española, y por tanto la omisión del castellano afecta al derecho fundamental de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, sin que una lengua prevalezca encima de la otra. Dado que el derecho de igualdad prohíbe la discriminación y omitiendo el castellano, se discrimina injustificadamente, atentando no solo contra la Constitución Española, sino también contra los artículos 6.2, 6.3, 3.2 y 3.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y contra el artículo 4 de la Ley de Política Lingüística. Dado que el titular del derecho de opción lingüística es el propio ciudadano, pero que el Ayuntamiento de Capellades contraviene este derecho de opción y acaba siendo la Administración quien elige inicialmente y lo hace solo en catalán. Así ocurre con la oferta de impresos y documentación, lo que dificulta y obstaculiza el derecho a ser atendidos en castellano, situándonos en una posición de desigualdad jurídica. Dado que el poder de disposición lingüística reside en cada persona y el derecho a recibir las comunicaciones en castellano debe hacerse efectivo en formalidades sin formalidades ni condiciones que supongan una carga u obligación. Nadie tiene por qué estar solicitando traducciones. Dado que la existencia de sentencias que recogen que aunque el catalán pueda ser la lengua de uso normal para la Administración, no por ello debe haber una imposición. Dado que la situación actual en las Administraciones públicas supone una realidad vergonzosa, donde los poderes públicos traspasan su ámbito de actuación, entrando en claro conflicto con el derecho fundamental a la libertad de expresión. Dado que excluir el bilingüismo de Cataluña es ignorar la cultura de cohesión, integración y pluralidad. Dado que no existe un conflicto real en el uso libre del catalán y el castellano, y que la Administración pública con el uso preferente del catalán y la discriminación del castellano, en vez de favorecer la cohesión social, la pone en riesgo y provoca el alejamiento de aquellas personas que tienen el castellano como lengua propia con su administración. Dado que esta moción no va encaminada a atacar la lengua catalana, sino a aclarar el uso correcto de la lengua catalana y la castellana en el Ayuntamiento de Capellades, redundando en beneficio de todos los vecinos de Capellades. Por todo ello, el grupo insta al Ayuntamiento a la adopción de los siguientes acuerdos. Declarar y garantizar la vigencia de los derechos lingüísticos recogidos por el Estatuto y la Constitución. Afianzar el compromiso del municipio de Capellades con el bilingüismo y hacerlo efectivo. Instar al Gobierno municipal a iniciar los trámites para que los vecinos de Capellades puedan disponer de las ordenanzas municipales, formularios, impresos y cualquier otro documento con carácter administrativo, sea de formato físico o digital, al menos en las dos lenguas oficiales, para preservar la libre elección o preferencia de uso lingüístico de los vecinos. Enviar las comunicaciones oficiales y publicitarias en las redes sociales del Ayuntamiento a los vecinos y vecinas del municipio, como mínimo en las dos lenguas oficiales. Preparar los programas de las fiestas municipales, como mínimo en las dos lenguas oficiales. Adaptar el boletín municipal Casa de la Vila para que las dos lenguas oficiales sean utilizadas de forma equilibrada y en la redacción de sus propios contenidos.
Gracias. El representant del PSC.
Bé, el nostre grup entén la legitimitat de presentar aquesta moció. Entenem, com bé diu Constitució i Estatut d'Autonomia garanteixen uns drets lingüístics, però sí que és cert que entenem que és una moció, no sé si dir desafortunada o fins a cert punt malintencionada, perquè entenem que el que vol fer és posar sobre la taula, posar de relleu l'existència d'un problema que entenc que sí que potser és cert que l'equip de govern podria fer comunicacions en els dos idiomes, quan són comunicacions bans informatius, quan són bulletins, si més no és una decisió de l'equip de govern. En el nostre cas, per exemple, el nostre grup tenim tradició de fer servir les dues llengües, però sí que és cert que creiem que aquests tipus d'emocions el que busquen o el que al final acaben promovent és l'utilització de la llengua i de la cultura com una eina, diguéssim, una arma arrojadiza, perquè m'entenguis. Això entenem que és una actitud que pot acabar revertint en contra de tots i que pot acabar provocant la situació de que realment en lloc de gaudir i promoure la cultura i la llengua, al final acabem fent tot el contrari, tant una com l'altra. Entenem que problemes de comunicació o de llibertat d'ús d'una o una altra llengua no es produeixen. Entenem que sí que és cert que hem de ser conscients de que la situació de l'administració pública, en aquest cas de l'Ajuntament de Capellades, és la que és, que potser de vegades més que per una voluntat política realment el que s'acaba actuant és per una qüestió de capacitat i de disponibilitat de recursos per fer certes tasques, i per tant entenem que no podem votar a favor d'aquesta moció. Sí que, com bé he dit al començament, entenem que en tractar-se de quelcom que està recollit tant a la Constitució com sobretot a l'Estatut de Catalunya ens limita o ens impossibilita l'opció de votar-hi en contra. Però sí que és cert que són mocions que entenem que porten al final a un resultat més negatiu, més contraproduent, que no pas el que haurien de ser les mocions, que són obtenir resultats beneficiosos pel conjunt dels capelladins i capelladines.
D'acord, gràcies. Representant de Junts per Capellades.
A veure, no sé per on començar, perquè a mi aquestes coses m'incomoden una mica, el sentit d'aquestes mocions, no? Mira, jo durant uns mesos d'estudiar vaig tenir l'oportunitat de viure en un país on, en el mateix territori, que no era més gran que la nostra província, o que la província de Barcelona, en paral·lel hi vivien diferents comunitats. Sortosament, això a Catalunya no ha passat. I Catalunya és un país, perquè nosaltres pensem que és un país, entès com que és un país, no un estat, encara. És un territori on hi ha vingut molta gent a viure, molta gent, no? De fet, bona part d'aquesta gent o els seus descendents potser superen els que ja hi eren abans. I per sort, per molta sort, ens hem barrejat. Crec que això és una cosa que ha passat aquí i no ha passat necessàriament en altres països. I t'ho dic perquè en aquest país on vaig poder estar una bona colla de mesos, després de 300 o 400 anys, la gent segueix estant separada per carrers i per barris. I això, sortosament, a Catalunya no passa. Una prova és els cognoms de molts dels que estem aquí, de la gent del carrer, etc. Penso que Ciutadans, o Partit Popular, Vox, els nacionalistes espanyols, que és el que no diem als altres, a nosaltres ens acusa de nacionalistes. En realitat, els nacionalistes no crec que siguem nosaltres. En aquest cas, Ciutadans actua amb nacionalisme i del dur, no? Un dels seus objectius és austeritzar el nostre país. Austeritzar Catalunya, fer que aquest país que t'esmentava la gent es divideixi per comunitats. Per comunitats, en aquest cas, d'origen o lingüístiques, no? Normalment, un parla la llengua dels seus orígens. Jo, en el meu cas, parlo català perquè he parlat català des que era petit i els meus rebesavis ja el parlaven. Però això no és ni cap Bueno, en el fons no és ni cap sort ni cap mèrit, però tampoc no és cap de mèrit. Cadascú, doncs, escolta, té l'origen que té i no hi ha cap mal, no? El mal sí que està en fer política sectària, en intentar dividir la gent en aquest cas per la llengua. La nostra tradició política ve d'una tradició doncs, de recuperar un cert sentit de la catalanitat, és el nostre tronc central. La catalanitat entesa com que la cultura i en aquest cas la llengua forma part de la identitat d'aquest país. És a dir, no cal anar gaire més lluny, a països estrangers, no? Hi ha territoris de parla catalana que veiem com estan, no? És a dir, alguns voldrien que estiguéssim com a la Catalunya Nord, que el català fos poder un element més aviat folclòric, que es fes servir per les festes i per Sant Jordi, res més que això. Doncs no, nosaltres volem que el català es faci servir per tot, amb normalitat. Recordo una vegada que hi havia un president que era el Suárez i es feia creus de com es podia arribar a un canal de televisió com si fos la BBC en català, no? Una cosa és les sardanes i tot això. No, no, és que el volem per tot. El volem plenament normalitzat. I només hi ha una manera. És donar-li una certa preferència a la llengua pròpia del país, que és el català. Donar-li una certa preferència. És a dir, jo no crec que una llengua que parlen prop de 500 milions de persones al món, com és el castellà, que segurament el parlarà més gent en el futur per un tema doncs, demogràfic, suposi el català, que amb prou feines deu tenir 10 milions d'habitants o de parlants, sigui una amenaça per a aquesta llengua. No, és que no ho crec. Però és més, et diré una altra cosa, o li diré una altra cosa, regidor. El castellà també és patrimoni dels catalans. També ho és. Crec que la majoria dels catalans pensa que el castellà també és un patrimoni d'aquest país. Com també ho són altres llengües, com també ho és l'occità, que per cert és llengua oficial a Catalunya, en la seva versió aranesa, i també pensem que no té prou protecció o projecció a Catalunya mateix, entre d'altres territoris. No? Pensem que s'ha de protegir la llengua dèbil, que en aquest cas és el català. Pensem que el català, i són dades estadístiques, cada vegada té més parlants en termes absoluts, però cada vegada té menys parlants en termes percentuals. Crec que algú el que voldria realment és fer-lo desaparèixer. L'administració, en aquests moments, és una de les eines que tenim per la protecció del català. El català que, per cert, està més que discriminat per l'Estat, pels funcionaris de l'Estat, en aquest cas en el poder judicial, en això no ho dius, però saps que les sentències judicials en català són minoria. Jo he hagut d'anar amb algun judici s'ha suspès per no poder-me expressar en català. En aquests moments el president del seu partit està fent populisme en què amb una noia discapacitada, per cert, que només sabia el català, dient que un doctor va atendre el castellà i se li està fent moving, i no és el cas, és que els servidors públics estan també al servei dels ciutadans parlin català o castellà. Per tant, no som els ciutadans que estem al servei dels servidors públics perquè tenen una llengua o una altra. No? Per tant, no ha de ser un mèrit, sinó ha d'anar més enllà de ser un mèrit. Hi hauria molt a parlar, però en la moció que presenta Ciutadans, quan diu que la llengua castellana està en desahucio, jo no la veig ni en desahucio, amb molts poders de l'Estat a Catalunya, que no l'utilitzen, no està en desahucio, si no més aviat ho és el català, en el poder judicial, més aviat a les empreses i qualsevol que treballi en el sector privat i quan es fan reunions d'empresa, parlo de, no d'empreses de pimes, sinó de grans empreses, el català, més aviat en la rotulació, en les reunions, en tot, està discriminat. A Espanya, penso, i aquest crec que és un dels problemes que té Espanya, i això ho havia dit una vegada el Carot Rovira en defensa de l'Estatut del Congrés, quan es mira al mirall no es veu a si mateixa. Perquè si es mirés a si mateixa, el català seria una llengua d'estat, com és d'estat moltes llengües a Bèlgica, a Suïssa, al Canadà. I aquí ve l'arrel del problema, l'arrel del desagravi de molts catalans enfront a un estat que ha renunciat a ser l'estat dels catalans. Perquè si no hagués renunciat a ser l'estat dels catalans, avui en dia un diputat català podria parlar en català al Senat o al Congrés. I sota aquest eufemisme legal de la llengua comuna, resulta que al Parlament Europeu es poden parlar 27 llengües i al Congrés espanyol només se'n pot parlar una. Quan una consellera de Cultura Astúries fa pocs dies intenta parlar amb Able al Parlament Asturià, resulta que amb una excusa de reglamentària no pot parlar amb asturià, que per cert, més o menys crec que tots, qualsevol que tingui estudis bàsics per fonètica, entenem el 90% del que es diu, però se li impedeix parlar. Per què? Perquè hi ha un nacionalisme espanyol que només entén Espanya com una extensió de Castella. I res més que això. I això, en el fons, fa mal a la mateixa Espanya. En el fons fa mal a la mateixa Espanya. Ens diu la moció de Ciutadans que el castellà, no? Diguéssim que està desahuciada. Bueno, una prova és que la mateixa moció està en castellà i cap dels regidors té cap problema. Parla de que la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia doncs, contemplen el bilingüisme, la cooficialitat. Per cert, un estatut que jo vaig defensar en un referèndum, però que és l'únic estatut, i també d'aquí ve el problema, és l'únic estatut d'una comunitat espanyola que no ha estat votat pels seus ciutadans. L'únic. I que altres estatuts han fet un cortar pegar i són vigents a València o Andalusia. Bueno. Ens diu que jo no he vist mai en 20 anys de regidor que a una persona se li hagi negat la comunicació en castellà. No ho he vist mai. No ho he vist mai. Poder dormo la palla, però jo no ho he vist mai. I també és curiós que qui proclama el bilingüisme, i no parlo del regidor de Ciutadans a Capellades, però sí de la formació que representa, es proclama el bilingüisme des del monolingüisme. I això sempre és una cosa que a mi m'ha xocat bastant. No? Entenc que una persona pugui ser independentista o no parlant en català o en castellà, això ho entenc, però proclamar a tort i a dret el bilingüisme des del monolingüisme és una cosa que no, a mi sempre m'ha xocat, perquè és ser incongruent amb un mateix. Potser seria políticament incorrecte, però aquestes alçades ja de 20 anys de regidor és una cosa que tampoc no m'importa massa, i és que es parla molt del bilingüisme com un mantra. La meva opinió és que la immersió lingüística ha estat un fracàs. Ha estat un fracàs no tant per una falsa imposició del català, sinó perquè en realitat no és real. És a dir, el pes del castellà és tan gran que fins i tot la qualitat de la llengua catalana s'està castellanitzant, i jo això ho veig amb els infants, amb la forma de parlar, no tenen la mateixa manera de parlar, i jo crec que això en part és una mica el fracàs de la política lingüística i en part a una certa globalització, que això doncs poc hi podem fer. Per tant, el que sí que ha de fer l'Ajuntament en aquest sentit és seguir promocionant la cultura catalana, i en català molt especialment, a l'hora doncs de les publicacions, a l'hora de activitats culturals infantils, etc. I per cert, li diríem al regidor, quan va començar la política lingüística a Catalunya, precisament qui se la va entomar amb més il·lusió i amb més ganes va ser bona part de la població castellanoparlant. I entenc que el primer centre educatiu que va agafar la normalització lingüística va ser un centre a Santa Coloma de Gramenet, perquè a qui afavoreix més en oportunitats laborals i en moltes altres coses, la política, diguéssim, de la immersió lingüística, i entenc que aquí parlem d'una altra cosa, però tot va lligat, és a la població castellanoparlant. Perquè és qui més ho necessita. Perquè en general, la població catalanoparlant no té els problemes que té en l'ús de la llengua castellana, com si ho pot ser a l'inrevés, en espais on són majoritàriament castellanoparlants. Per tant, entenem que aquí hi ha un objectiu de el que dic jo, doncs, d'austeritzar, de sectarisme, de fer política, amb una cosa que bueno, hi estem acostumats molt en les últimes setmanes. Sembla que és una tormenta perfecta, no? Es van posant tots els ingredients, entenc que la ciutadania serà prou madura i intel·ligent per no caure en aquest parany d'anar posant més gasolina al foc, no? que crec que és el que s'està fent en aquest moment. Per tant, el que hem de combatre, almenys des de Junts per Capellades, en aquest cas hi votarem que no. Però el que hem de combatre són aquestes posicions nacionalistes espanyoles, no tant amb més radicalisme per part de l'altra banda, sinó que almenys el que intentem humilment amb dos regidors en aquest ple és ser molt radicalment moderats. I en aquest sentit hi votarem negativament.
D'acord, gràcies. Representant de Vila de Capellades.
Bé, nosaltres primerament ja volem començar la intervenció d'aquesta moció impugnant el títol, no? que res en favor del bilingüisme. No sé si no hem observat massa bé com és la societat catalana, però en tot cas avui dia no és bilingüe, sinó és plurilingüe. A Capellades, com a la resta de Catalunya, conviuen moltes llengües diferents a banda del català i del castellà, i precisament és el que enriqueix aquest país i aquest poble en concret, doncs és això, la diversitat lingüística de la que gaudeix. Pensem en les persones d'aquesta vila que tenen una llengua mare que no és cap d'aquestes dues, que gràcies al sistema educatiu d'immersió lingüística catalana i a les polítiques d'integració acabaran també aprenent el català a part del castellà. Per tant, no podem ficar d'entrada una barrera a la diversitat lingüística, fent veure que aquí només hi ha dues llengües a tenir en compte. En aquest sentit, a més, tal com s'emanen acords de país d'ampli consens, com la immersió lingüística, el català com a llengua pròpia en aquest país és una llengua d'integració i de vertebració social. Només cal recordar, com també ha esmentat el regidor, qui va iniciar aquesta immersió lingüística. Que van ser aquelles famílies castellanoparlants de Santa Coloma de Gramenet les que van iniciar aquest procés. Ara pensem que en aquest cas es transversa la noció de llibertat per tal de posar en dubte aquest consens de país i enderrocar la llengua catalana com a llengua d'integració i una llengua que cal recordar que és històricament minoritzada. A més, em sembla d'un cert cinisme que es digui que la llengua castellana està sent discriminada, en aquest cas seria a la institució capelladina. No ens estendrem massa en aquest punt perquè creiem que la realitat doncs parla per si sola. Ara bé, sí que voldríem denunciar una cosa que es diu en el 9è punt, que diu concretament que no existeix un conflicte real en l'ús lliure del català. Em sembla un despropòsit aquesta afirmació quan organitzacions, per exemple, com Plataforma per la Llengua, estan fartes de denunciar casos de vulneracions lingüístiques contra catalanoparlants, i sí, també la institució pública. Per tant, parlar d'imposició del català és simplement fals. Està clar que aquesta moció persegueix, creiem, arraconar la llengua catalana un cop més. I ho intenten fer aquí i en molts altres indrets, com ha estat fa pocs dies a Astúries o també ha passat al País Valencià, entre d'altres indrets de l'Estat. Sabem que en la seva recerca de la igualtat, igualtat entre cometes, doncs no miraran d'incrementar la presència del català segurament a la justícia, que també és nul·la, o tampoc miraran de fer complir la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries que l'Estat espanyol vulnera sistemàticament. Això segur que no ho veurem. En tots aquests casos sempre hi ha un factor comú, un nacionalisme que vol homogeneitzar l'Estat en una sola llengua, que és la castellana. Totes les llengües que es dibuixen a la península, que han estat minoritzades per un Estat, sota el nostre punt de vista, languicida, tenen en comú l'ús d'una llengua per tal d'eliminar les altres. I això deu ser perquè a alguns els hi fan nosa. Per tot això i per molts altres motius que ara mateix no venen al cas, votarem en contra d'aquesta moció.
Molt bé, moltes gràcies. El representant d'Esquerra.
Bé, des d'Esquerra Republicana, evidentment, ens fem nostra gran part de l'argumentari utilitzat tant per Junts per Capellades com per Vila de Capellades CUP, i bé, ens fem nostra part, però és que n'hi hauria 25 arguments més. Creiem que la moció és completament desafortunada, la intenció no és, diguem-ne, neta,
i realment lamentem que el regidor de Ciutadans a Capellades, que sap quina és la realitat de Capellades, podent creure de bona fe part dels sentiments que transmet la moció, es cregui realment el que diu la moció. Els sentiments poden ser certs, però hi ha coses que es diuen aquí que són falses de tota falsedat, i jo crec que no es pot alimentar aquesta espiral d'estimular el sentiment de frustració de certes persones fent-los creure que el món va contra ells, que, i que tot és una conxorxa orquestrada des dels ajuntaments i de les institucions catalanes per menys tenir-los i no respectar els seus drets. Crec que això, a part que és fals, és contraproduent, genera, diguem-ne, problemes després, i lamentem profundament que algú que, diguem-ne, no ho dic menys tenint, jo estic segur que no han redactat aquesta moció, perquè deu de ser alguna moció, diguem-ne, general, i cadascú se la fa pròpia en el seu municipi, doncs lamentem que un veí nostre se vingui a aquest joc de presentar mocions que diuen coses que no són certes, directament no són certes, i que hi ha gent que les pot creure. I a més, amb un la introducció com la que ha comentat la meva companya de govern, o sigui, el partit que comença dient en algun moment, dado que no hi ha ningun conflicte real entre el català i el castellà, però si no hi ha ningun conflicte real, de què estem parlant amb una moció així, no? Si no hi ha conflicte, no sé si el busquem o si no és que realment no creiem que no hi hagi conflicte. Però més enllà d'això, per no repetir coses que s'hagin dit, tot i que també les diria molt de gust, sí que insistint en el tema de les veritats i les mentides, clar, no podem dir que el que estan fent els ajuntaments i les administracions catalanes en general és una política de hecho i no de derecho. Hi ha una legislació que es respecta, una altra cosa és que algú pensi que és correcta o és incorrecta, que algú es dediqui a canviar-la. Però precisament en un país com el nostre, que cada vegada que respirem hi ha un estat que ens talla les ales i lamina qualsevol legislació que es fa des del Parlament de Catalunya, que la llei de política lingüística, que és de l'any 98, que és la que s'està seguint i respectant, no se l'hagi encarregat, doncs home, potser és que és prou diguem-ne respectuosa amb els drets de tothom, i tot el que aquí es diu que no es fa o que no es fa correctament o que es fa d'una manera poc legal, són coses que contempla la llei de política lingüística, que vostès mateixos després diuen que no es respecta. Clar, jo al final també acabo dubtant, i vaig a recuperar la llei a veure si realment diu el que diuen vostès o el que jo recordava que deia. Llavors, insisteixo, podem dir que no ens agrada la llei, però no podem dir que l'Ajuntament se la salta, perquè no és cert, i si se la saltés, doncs, home, després d'això, de gairebé 20 anys, un o altre ja ens hauria tocat el crustó amb contundència, i més amb els temps que corren. I per això la situació no és una situació de no dret, de no subjecció a la llei, sinó tot el contrari. D'acord? Quan vostès diuen doncs, això, que no respecta el dret de la gent des del moment en què la llei diu que se'ls hauria de comunicar les coses en certes llengües, podem estar d'acord o no, però la llei no és això el que diu. I en el seu moment es va fer amb la visió que ha comentat el regidor de Junts per Capellades, amb la intenció de fer servir el català com una llengua de cohesió, no com una llengua de divisió. Que diu concretament, a més amb els articles que diu vostè, el català i el castellà com a llengües oficials poden ser emprades indistintament pels ciutadans, poden ser emprades, no diu que se'ls obligui a ningú a emprar-ne cap, poden ser emprades, en totes les activitats, sense discriminació, els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües, tenen plena validesa i eficàcia, per tant a ningú se'l discrimina pel fet de fer sol·licituds en castellà. Sí que hi ha hagut el president d'un cert govern, crec que de Catalunya, que se li ha demanat que torni a enviar una cosa que havia enviat en català, se li ha demanat que l'enviï en castellà, no fa pas gaire, però és un altre govern i una altra judicatura la que està fent això, no precisament l'Ajuntament de Capellades. I amb els drets, diu que tothom té dret, no diu en cap lloc, cosa que a tots ens sabria greu, perquè potser més d'un creu que sí que ho ha de posar, però no ho diu.
diu que tothom té dret de conèixer les dues llengües oficials. No diu que ningú tingui l'obligació, perquè tothom té dret a expressar-se en qualsevol de les dues llengües, oficial, oralment i per escrit, en les relacions d'actes públics, per tant, també en la relació amb l'administració. D'acord? I podríem anar seguint. I la que deia vostè concretament de com s'ha de dirigir amb l'administració local, i insisteixo, podem discutir si ens agrada o no ens agrada, però no podem dir que aplicar això sigui reprimir els ciutadans i no respectar-li els seus drets. El que diu la llei és que les administracions han d'emprar el català en les seves relacions internes i les relacions entre ells. També l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. Que entenc que és el que fem tots. Aquí tenim la línia, com tots els ajuntaments de Catalunya, d'adreçar-nos a la ciutadania en català, i si algú planteja qualsevol problema, qualsevol objecció, jo no recordo, i amb això em faig meves també les paraules del regidor de Junts per Catalunya, no recordo haver rebut en el meu temps de regidor allò, queixes, escrits, al·legacions, recursos pel fet de que algú no se l'hagi atès correctament per qüestions de llengua. He tingut altres problemes, tothom normalment, tothom té problemes amb l'administració i li sembla que el poden atendre millor, però que els seus problemes hagin estat per qüestió de llengua, ell parlava de 20 anys, jo potser algun més, i tampoc ho recordo. Per tant, venia a dir que l'Ajuntament de Capellades reprimeix els ciutadans castellanoparlants no respectant els seus drets, crec que falta la veritat. I a més genera un sentiment de frustració i de rebuig i d'indignació per gent que de bona fe s'ho creï, perquè no tothom té la necessitat de saber lleis. No fem res que no sigui legal. Una altra cosa és que vostè pugui pensar que es podria fer d'una altra manera, però dir que no respectem la legalitat, que no respectem els drets que marca la llei, això no ho fem ni ho farem, diria que mentre estem en el govern nosaltres, i no sé si algú altre, en algun altre govern, en algun altre lloc, es dedicarà a realment reprimir els drets dels castellanoparlants o dels catalanoparlants. No ho sé, ni posaria la mà al foc per ningú. Però nosaltres ni ho hem fet, ni ho farem. Això vagi per endavant el meu compromís, si més no mentre sigui regidor, perquè m'ofèn especialment algun tipus d'afirmació i el no ser conscient de les conseqüències que pot tenir això, i encara m'ofendria més, ser-ne conscient i fer-ho deliberadament, cosa que crec que no és el cas. I la moció té més afirmacions d'aquestes que crec que són francament estalviables, estalviables per ser suaus. Sí que volia fer algun comentari més, quan diu, home, que la gent no ha de fer les coses en condicions que els suposi una càrrega o una obligació. Bé, això és el que diu la llei, aquí a ningú se li cobren les traduccions, si demana traduccions, ja ho diu la llei, no es fa pas. Jo crec que es fa tot el que s'ha de fer. Aquesta moció no l'ha encaminada a atacar la llengua catalana, sinó a aclarar l'uso correcto de la llengua catalana i la castellana. L'uso correcto està, sap greu, però és que no cal aclarar nada, és el que marca la llei, que cadascú podria pensar-ne un de diferent. Però hi ha una llei, la seguim, i l'uso correcto és aquest. L'administració s'adreça normalment en català i reacciona segons la necessitat del ciutadà al que serveix, i no passa res, perquè per això és l'administració, per garantir els drets de tothom. Les empreses privades sí que tenen polítiques de dir, tu despenyes el telèfon en castellà i no baixes del castellà, i si no t'estàs jugant al lloc de treball, i bé, cada empresa privada farà el que voldrà, però l'administració evidentment no ho fa, ni la nostra ni crec que cap altra. Llavors, ja per entrar, diguem-ne, a la fase dels acords, no m'hi escatarxaria més, perquè esclar, jo crec que el que es demana, com s'ha dit fa algun moment, el que es demana són coses que normalment es van declarar la vigència dels drets lingüístics. Bé, aquí, si vol, li diem que la declaramos. De fet, fa molts anys que, que els garantim, que els respectem, i per tant, si vol, ho tornem a dir que els garantirem, però és que no ho hem deixat de fer mai. I per tant, dir-ho és com si no s'estés fent. Per això ens incomoda, com s'ha dit fa algun moment. Afianzar el compromiso del municipi de Capellades con el bilingüismo. El municipi de Capellades, com s'ha dit fa un moment, té un compromís amb la lliure utilització de les llengües de tothom, amb facilitar l'accés de tothom a la cultura, sigui en la llengua que sigui, fa cursos de català d'acollida, en el seu moment feia cursos de castellà per a gent, diguem-ne, que es volien treure algun tipus de títol, s'ho va aprendre a llegir i escriure i es demanava fer un castellà i l'Ajuntament de Capellades ho va fer així. Ha sortit fa un moment amb el tema de l'IBI, fem, encara que tingui una afectació mínima, fem bonificacions a qualsevol tipus de centre d'ensenyament i que, per tant, bé, nosaltres facilitem que tothom pugui aprendre el que vulgui i que pugui utilitzar el que vulgui. No hem d'anar reformant compromisos d'una manera que dona a entendre que és que fins ara no se segueixen. Per això li deia que és desagradable el to, que són falses algunes de les afirmacions i que al final una reflexió general també enllaçada amb el que ha comentat el regidor de Junts per Catalunya. Clar, entrar en la dinàmica de anem a fer les xarxes socials en dues llengües, anem a fer el Casa de la Vila en dues llengües. Jo crec, i ho dic amb tot el respecte del món, que al final això és menys tenir la capacitat de tothom de poder accedir a les coses, com dient, no en saben, no podran. La gent que fa molts anys que viu aquí, com s'ha dit fa un moment, en el seu moment van prendre una opció de vida, que era estar aquí, que era buscar arrelament, que els seus fills aprenguessin el català, que els seus veïns els ajudessin. Jo he viscut 30 anys en uns carrers amb un 70-80% de població castellanoparlant d'origen i no hi ha hagut mai cap problema ni cap conflicte lingüístic, tothom orgullós de que els seus fills aprenguessin català, tothom fent servir els seus fills per després entendre comunicacions i si no tenien fills fent servir els veïns, i no hi ha passat mai res. No? I ara anem a fer veure que tota aquesta gent està discriminada, està menys tinguda i a més no tenen cap esperança ni cap possibilitat de sortir-se'n i per tant els hi hem de tornar a donar tot d'una manera que l'únic que fa és, entenc, i potser m'equivoco, en el fons, i s'ha dit també fa un moment, és segregar, això no és cohesionar, això és segregar. Uns que facin les comunicacions en una llengua, els altres en l'altra. Uns que acabarem dient uns que vagin a una escola i uns que vagin a una altra. Això no va així. Si en una llengua tots ens entenem i qualsevol que tingui alguna dificultat tothom hi posa la seva part, anem tots molt bé, anàvem tots molt bé. I és quan, i insisteixo, no crec que vostè, és quan altra gent diu ostres, aquí hi ha un filó per estimular el sentiment de, jo què sé, del que sigui, de diferents persones i canalitzar-lo cap a uns partits polítics, és quan la cosa es complica. I per tant, lamento especialment que un veí nostre es presti a aquest joc, segurament sense cap mala intenció, però no em puc estar de fer aquesta reflexió. Aquí no tenim aquest problema que esmenta aquesta moció. Algú pot tenir el sentiment de que no està prou ben tractat. Pot tenir el sentiment, però no és real. Aquí ni se'n compleixen lleis, ni es persegueix a ningú, ni s'afavoreix a ningú per qüestions de llengua, i mocions com aquestes ho fan pensar. I gent que potser se sent maltractada per altres coses, llavors s'apunta a aquesta maleïda festa de fer veure que hi ha dues comunitats, i és una cosa que entenem des de govern, però jo crec que tots, que hem d'evitar de totes formes.
D'acord, moltes gràcies. Representant de Ciutadans, hi ha alguna cosa a dir? Passem a votació.
Sí, voy a comentar una cosa. Con relación a la página web del Ayuntamiento de Capellades, parece ser que está en castellano también. parece ser que no hay problema ninguno porque esa página esté dando información a los vecinos de la población en castellano. Simplemente se está diciendo en esta moción de que no es solamente esa página web la que tiene que estar en las dos lenguas. No, son todas las notificaciones y todo lo que el vecino de Capellades pueda necesitar ver en castellano o en catalán. Dígase que eso se está cerrando en el hecho de la simple publicación de la Casa de la Vila, en la que siempre, el 100%, por lo menos, que yo le pueda recordar, hasta el próximo número, que saldrán unas palabras en castellano, pues hasta ese momento ha sido siempre en catalán. Y estamos entendiendo de que la población es mitad castellana, mitad catalán. O sea que no habría ninguna discriminación por parte de la administración en el momento de que se hiciera uso de las dos lenguas por igual. Ninguna por encima. A día de hoy, el catalán sí está prevaleciendo en todo. En todo lo que es a partir de la administración local de Capellades. Simplemente eso.
¿Alguna cosa? Ah, perdona. Té la paraula el representant del PSC.
No, simplement, si em permets, és que ara les exposicions que... Una mica és el que deia al començament, estem fent servir quelcom del que hauríem de d'utilitzar, que és la llengua i la cultura, i tenir-ne tanta com poguéssim tenir, s'està fent servir d'una manera, crec que, totalment irresponsable. Parlar d'aquella població de castellana o catalana... Potser és perquè he tingut la sort o la desgràcia per segons qui de créixer en un entorn en què es parlava amb normalitat totes dues llengües i convivien totes dues cultures. No acabo d'entendre aquesta segregació o aquesta separació d'una cosa i l'altra. Crec o entenc que el que hi ha és població de catalana amb més facilitat o menys per parlar una o una altra llengua, més o menys interès per parlar una o una altra llengua, de la mateixa manera que pot haver altres llengües que per gust o per obligacions veiem obligats a, o que vulguem parlar i vulguem conèixer i gaudir-ne. Per tant, entenem que ja és una moció que realment en certa manera arriba a un punt ja que es vol argumentar de tal manera que arriba a ser fins i tot una mica ofensiva. Per tant, entenem que ens veiem l'obligació de votar-hi en contra.
D'acord. Soler, Jaume.
Sí, jo per al·lusions amb la pàgina web i com a regidor de comunicació, jo suposo que vostè té el navegador configurat en castellà, o podeu tenir configurat en català o el Windows. La pàgina web de l'Ajuntament, depenent de com un tingui configurat el navegador, li surt en un idioma o un altre, i la pàgina web té un apartat que si tu poses castellà te la tradueix totalment amb el Google Translator en castellà, em sembla que és en anglès i em sembla que és en portuguès. Tan sols volia comentar-li això.
D'acord, gràcies.
Debo entender entonces que por parte del equipo de gobierno no es por una cuestión de querer hacer esa traducción para que pueda entenderse en otras lenguas, simplemente es por la configuración web, simplemente. No, es el hecho de poder facilitar en que se pueda ver esa web en distintas lenguas.
Jo no entraré en un pimponeu amb això, és dir, la pàgina web és de la Diputació de Barcelona, compleix totes les lleis habides per haver, i el sistema que té de web és aquest, el que nosaltres ens hi hem afegit, no és una cosa que diguem, no, és que solament surti en català o és que solament surti en castellà, és dir, dona la possibilitat de que la pàgina web es pugui llegir en qualsevol idioma.
Vale, entiendo que entonces no se podría dar la misma posibilidad desde el ayuntamiento para el resto de las interrelaciones con los vecinos.
Jo crec que li acaben d'explicar el motiu, no? És a dir, no entrarem en aquesta discussió.
D'acord. Sí, hi ha alguna qüestió més? Bueno. Doncs passem a votació la moció del grup municipal de Ciutadans d'apoio a la llibertat lingüística en favor del bilingüisme. Vots a favor? Vots en contra.
Esquerra Republicana, de la Capellades, Junts per Capellades, PSC.
D'acord, gràcies. Passem a la següent. També és del grup municipal de Ciutadans. Condena de la violència i el terrorisme en democràcia.
Bien. En las últimas fechas se ha puesto de manifiesto una serie de investigaciones ordenadas por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación centradas en las acciones violentas por presuntamente estarían preparando una serie de personas relacionadas con el mundo radical independentista de los denominados CDRs. Coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 y la cercanía de las sentencias judiciales a los líderes políticos independentistas presos y de entidades independentistas, acusados de cometer el golpe a la democracia. Unas operaciones que han sido ejecutadas por la Guardia Civil y cuerpos de seguridad del Estado, y en concreto por la Guardia Civil después de varios meses de investigación y que han conseguido evitar que estas acciones violentas se llevaran a cabo, produciendo males mayores. En contraposición, las formaciones independentistas han pedido la retirada de la presencia de la Guardia Civil de Cataluña. Es un acto más de gran irresponsabilidad ante la situación actual de falta de convivencia que se vive en Cataluña. Actualmente, la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña es absolutamente necesaria y conveniente, tal y como se ha demostrado con la ejecución de la Operación Judas. Es inconcebible el acoso que recibe la Guardia Civil en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas y su entorno, poniendo riesgo y mermando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes. Desde las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución española, como el Parlamento de Cataluña, diputaciones provinciales, consejos comarcales, ayuntamientos, estamos asistiendo por parte de los partidos separatistas a la aprobación de resoluciones expresamente declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y de mociones que superan con creces las competencias de estos organismos y que atentan directamente contra el Estado de Derecho y la democracia. Muchos de estos actos antidemocráticos realizados desde las propias instituciones son una consecuencia de la realización y formalización de una serie de pactos de gobiernos entre algunas formaciones políticas presuntamente constitucionalistas con los partidos independentistas, consecuencia del resultado de las últimas elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución de los consejos comarcales y diputaciones provinciales. Muchos de estos pactos podrían haberse evitado y haber dejado a esas formaciones independentistas sin muchas cuotas de poder de las que disfrutan en la actualidad. Es imprescindible que de forma inmediata estas formaciones vuelvan al constitucionalismo y a la democracia, rompiendo estos pactos de gobierno en estas instituciones y conformando nuevas mayorías respetuosas con las leyes y con la democracia. Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos catalanes que se sientan amenazados frente a los que con sus actitudes y hechos alientan y aplauden a los presuntos terroristas. Como representantes de la sociedad, escogidos democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar al lado de aquellos que defienden sus derechos y libertades frente a aquellos que pretenden imponer su modelo de sociedad por la fuerza y de forma totalitaria. Desde los partidos independentistas y de la izquierda radical se está produciendo un blanqueamiento y lavado de imagen de líderes procedentes del terrorismo, algunos de ellos condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos, con el consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad, a través de un supuesto liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a través del terror, sin mostrar ningún respeto por la vida humana y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por estos hechos al no haber pedido perdón nunca por ello. El ensalzamiento de estos líderes políticos y procedentes del entorno del terrorismo supone y constituye un blanqueamiento de la violencia y de los métodos terroristas, de la misma manera que lo constituyen la realización y firma de pactos con estas organizaciones y formaciones políticas que no han condenado el terrorismo y se niegan a hacerlo, o incluso los jalean o alientan en las instituciones democráticas y fuera de ellas. Estas actitudes y hechos suponen una denigración y una falta de respeto de la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familiares. Estas actitudes y hechos recuerdan al régimen del terror, opresión y de profundas heridas que dejó el terrorismo en la sociedad vasca durante tantos años y que de ninguna manera ni modo podemos permitir que se instale y se normalice en Cataluña, siendo una responsabilidad de los representantes públicos y del conjunto de la sociedad. Por ello, este grupo quiere declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos de democracia para alcanzar objetivos políticos y proclamar que el deber de todos los demócratas es el de condenar su uso con independencia de las circunstancias. Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas y agradecer la labor que realizó garantizando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes. Condenar la irresponsabilidad actitud de algunos políticos que persisten en buscar la división, la radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado y de la vigencia del Estado democrático de derecho.
D'acord. PSC.
Bé, una mica com amb l'anterior i la propera, el proper punt del ple, tenim que són mocions desafortunades i que contribueixen a alimentar focs que entenem que no porten a cap aspecte positiu. Tracten temes que en molts casos són obvietats, que ja passen a la nostra vila o que no passen a la nostra vila en el cas que no hagin de passar. Són coses sobre les que tampoc no tenim fins a cert punt a l'Ajuntament competència, per tant crec que donar-li més, dedicar-li més recursos municipals a aquest tipus de moció que no aporten al conjunt dels capelladins i capelladines, des del nostre punt de vista i sincerament respectant les diversitats d'opinió de tots els grups que estem aquí presents, és malgastar el temps de l'administració. Per tant, us avancem que votarem en contra tant d'unes com les altres i no hi dedicarem més temps ni esforç.
Gràcies. Representant de Junts per Capellades.
Bé, intentaré ser breu. La veritat és que a veure, l'anterior moció m'ha costat, però aquesta encara em costa més. I si bé es fa difícil llegir-la, encara es fa més difícil quan l'escoltes. Pensem que es fan afirmacions irresponsables i sapigudament falses. I és més, penso que Ciutadans, és que és molt gros una mica el que diré, no? Però perquè em sap greu, perquè em sembla que amb tots tenim bona relació i la nostra voluntat, vaja, és seguir tenint aquesta bona relació de veïns. Per tant, ho diré d'una altra manera, per no intentar ser tan... no sé com dir-ho. Però quan veig la portaveu de Ciutadans, ho diré parlant d'un altre lloc perquè així, en cadascú, si algú s'hi sent identificat, allà ell. Quan veig la portaveu de Ciutadans, que per cert estava a la cadena de no sé quants anys, però bueno, ensenyant la foto d'un atemptat terrorista en una caserna de la Guàrdia Civil a Vic, de fa uns anys, crec que és un ús miserable del terrorisme. És un ús majúsculament miserable. És que no tinc qualsevol altre qualificatiu d'utilitzar. És a dir, aquí podem parlar de tot, ens les podem tenir per mil i una coses, però amb el terrorisme no s'hi juga. I equiparar la situació de Catalunya en aquest moment, en el qual almenys el regidor Chauvet i el regidor Martorell som molt crítics amb moltes coses del procés, i els que hem tingut converses privades així ho sabeu, molt crítics, però també sabem on estem. I el que no estem mai, això, evidentment, és amb això, no? És a dir, no es pot fer un ús de, tan miserable del terrorisme per efectes, per fins polítics, i entenc que ara, doncs, bueno, doncs Ciutadans deu enviar a tots els seus regidors, vinga, fem això, multipliquem, xarxes socials, i embolica que fa fort. No podem caure en aquest parany. No s'hi pot caure. I entenc que la ciutadania també serà prou intel·ligent per no caure-hi de ple. Es parla en la moció, en la part expositiva, doncs que hi ha les persones acusades de cometre un cop a la democràcia. Bueno, de moment encara no ho sabem, en el sistema judicial espanyol, si això serà així o no. Encara no ho sabem. Podem ensumar, no? Però es parla de... De què es parla? De que hi ha hagut unes persones detingudes com a presumptes terroristes amb una sèrie d'acusacions que entenem que, o sabem que hi ha un secret de sumari. Llavors, com podem fer aquestes afirmacions? És que hem de ser seriosos, perquè o hi ha secret de sumari o no n'hi ha. O hi ha una part de la justícia que parla en clar. És una merda. Perquè si no, no sabríem o no sortirien segons quines coses. I dic una part, perquè encara vull confiar en que hi ha una altra part que s'aguanta, perquè el sistema ho necessita. O sigui, aquesta creença que, o aquesta fe que tinc o que tenim, és perquè volem creure encara, perquè tenim la necessitat de creure, perquè si no el sistema es desmorona. Però hi ha una part que no, perquè hi ha un excés de politització del Tribunal Constitucional per una banda, i així estem, i del Tribunal Suprem actual, no? Per tant, i per això ho dic d'aquesta manera, perquè entenc que tot el sistema judicial no és així. I m'extendré més en la propera moció, en aquest sentit. Per tant, el que hem de ser és responsables. I entenem, almenys Ciutadans afirma, que vivim en un estat de dret. Però la veritat, l'evidència em posa, doncs, m'ho fa pensar, no? En el tercer paràgraf de la part expositiva diu que s'aproven mocions expressament declarades il·legals. Això és molt actual, perquè, és clar, han prohibit a la mesa del Parlament parlar de segons què. No sé, jo com a regidor aquí no renuncio a parlar de tot. És que no hi vull renunciar, perquè és que si no, les llibertats com a càrrec electe o com a ciutadà estarien, doncs, retallades, no? És a dir, jo entenc que aquí podem parlar d'autodeterminació. Altra cosa són els efectes que puguin tenir. Però parlar? Si en un Parlament no es pot parlamentar, més val que pleguem. Per tant, no puc acceptar que no es pugui parlar. És a dir, que hi hagi un Tribunal Constitucional... És a dir, entenem que el Tribunal Constitucional és una bona peça per l'equilibri de l'entramat, doncs, administratiu, polític i legal d'un país. I hauríem d'acceptar, doncs, segons quines... És a dir, les decisions que pren un Tribunal Constitucional. Però el que ha fet el nostre, perquè alguns polítics l'han putinejat, és trencar una cosa que no està escrita enlloc, que és el pacte constitucional, que és l'acceptació que tenim tots de les regles de joc, perquè hi ha algú que les ha trencat. En aquest cas, no són els independentistes. Els independentistes són, és més, la causa d'una malaltia que no pas l'origen. I després ens diu, home, amb un to molt militar, perdoni, diu, és imprescindible que de forma immediata aquestes formacions vuelvan al constitucionalisme. Miri, jo vaig on vull, la veritat. Soc una persona que soc molt respectuosa amb les lleis. Entenc que, vaja, la meva tradició política és de respecte a la llei i a l'ordre, i així m'agradaria, estar. Però, home, dit d'aquesta manera, i entenc que el sistema, el millor d'un sistema és canviar-lo des de dins, no subvertir-lo. Però, escolti, no sé, jo aniré on vulgui, I allà jo, no? Ja no dic quan parla doncs, de líderes doncs, de procedentes del terrorisme. Per cert, perdoni, miri, avui he portat la Constitució espanyola, encara bueno, alguna vegada m'agrada doncs, repassar-la, i és molt curiós, que és clar, els nacionalistes espanyols només es llegeixen els títols que els hi convé, i els que no els hi convé no se'ls llegeixen, saps? Bueno, poder tenir més a veure amb l'anterior, però és que és una mica l'esperit d'això, no? Quan parla de que les llengües de les comunitats seran d'especial protecció, etc. Bueno, jo crec que cadascú es llegeix el que li convé i el que no convé, coita, passem pàgina, no? Per tant, escolti, jo a la Constitució o al constitucionalisme hi aniré si vull. I així de clar, altra cosa és que jo subverteixi les lleis o no. Però no em pot demanar que haig de tornar de manera immediata. I escolti, al final, sap què passa? Que a 2 milions de, a més de 2 milions de persones, i també i sóc dels que em nego a creure que el país està dividit en 2 milions aquí i 2 milions allà, perquè al final els colors són... Hi ha negres, blancs, grisos, matisos, etc. I pensem que, o ens neguem a pensar que el país està dividit en dos. No volem arribar-hi. Ho he dit abans, som radicalment moderats. I entenem que en aquests moments segurament la posició del Jordi i la meva és la més difícil d'aguantar. I amb el xàfec que vindrà encara serà més difícil, però ens mantindrem aquí. Peti qui peti. Perquè també sabem que vindran temps... Que els moderats doncs, volem pensar que recuperarem una certa posició. Per tant, miri, els temps del mando y quiero, jo que sóc una persona una mica conservadora, però les posicions s'han de mantenir des del convenciment, no des de la imposició. I res més, la resta... Home, jo no crec que la Guàrdia Civil en general, la Guàrdia Civil com a cos, tingui una posició de no sé, no em surt la paraula en català, d'acoso. Però és que algunes manifestacions tampoc no ajuden gaire, sap? I algunes actuacions no ajuden gaire. Que hi hagi gent que pugui tenir posicions doncs, més radicals. Insisteixo, jo no vull caure en la radicalitat. Però no m'ajuden gaire. O sigui, la manifestació que hi ha hagut aquest... No sé si va ser ahir, amb motiu de la festa de la patrona de la Guàrdia Civil, doncs dius, home, ens sembla que el que hauríem de demanar avui aquí no és això, sinó la dimissió del responsable de la Guàrdia Civil. Sí, perquè sap què passa? Que els uniformats no han de fer declaracions polítiques. Això ho hem de fer els que estem aquí. Els càrrecs electes, els uniformats, el que són servidors públics. I el dia de la patrona el més lògic hauria estat dir que és un cos que està al servei de la democràcia i del govern democràticament elegits i que defensa els interessos de tots els ciutadans, no només d'una part dels espanyols o una part dels catalans. No? Per tant, avui potser el que hauríem d'haver aprovat és això, és reprovar o demanar la dimissió, poder no de la Teresa Cunillera, que s'ha trobat entre l'espasa i la paret, sinó del màxim comandament, crec que era de la Guàrdia Civil, que, insisteixo, en un país occidental normal, el que haurien fet al cap de 5 minuts és fulminar-lo. No físicament, però sí que l'haurien relevat del seu càrrec. I crec que això és el que hauria de fer el govern espanyol.
D'acord. El representant de Vila de Capellades.
Bé, nosaltres tampoc ens volem allargar excessivament amb l'exposició en aquestes mocions, però sí que ens agradaria fer algunes consideracions. I no tant directament amb la moció, sinó bueno, una mica ja més en general. No? Perquè últimament veiem que el Partit de Ciutadans ens parla molt de condemnar la violència i d'alguna manera no, es diu que tot va començar o part d'aquesta violència va començar a l'inici del procés, no? Que és quan hi ha hagut molta violència. I en aquest sentit doncs, els podríem donar la raó. Nosaltres creiem que avui és necessari recordar que l'1 d'octubre doncs vam viure un episodi de violència generalitzada i planificada contra la població civil, probablement una de les més grans que s'ha fet mai a la Unió Europea. Una violència que la van protagonitzar precisament els cossos i les forces de seguretat de l'Estat espanyol. I una violència que va generar més de 1.000 ferits. Aquesta és una violència que a vostès mai hem sentit que condemnin. I parlen a la moció dels que se senten amenaçats pel separatisme. No sé si saben quants atacs de caire polític contra persones o propietats hi han hagut a Catalunya des de l'octubre del 2017. Doncs segons l'Observatori Català dels Drets Civils hi han hagut 334. D'aquestes 334, més del 99% i concretament 332 atacs han estat protagonitzats per persones unionistes espanyolistes, molts d'ells seguidors, a més, del vostre partit. I aquesta violència tampoc mai sentim que es condemni. Vostès parlen de condemnar un terrorisme vinculat a l'independentisme català que no existeix. Parlen d'explosius que ningú ha vist i de bombes que no han explotat. I també, d'alguna manera, ens fa gràcia que es parli d'un terrorisme que no existeix i, en canvi, per exemple, crec oportú recordar que es nega o s'ha evitat que es creïn, per exemple, comissions d'investigació per clarificar què va passar a l'atemptat terrorista, aquest sí, atemptat terrorista, del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona, on van morir 15 persones i centenars van quedar ferides. Vostès van votar en contra d'investigar aquest atemptat al Congreso, al Parlament de Catalunya i també a l'Ajuntament de Barcelona. Per què ens preguntem? Possiblement perquè no sortís a la llum alguns possibles lligams sospitosos. Perquè imaginem que per vostès aquell terrorisme real que pot embrutar una mica la bandera o el nom d'Espanya, doncs millor deixar-lo apartat. Això per nosaltres només té un nom, que és hipocresia. No hi ha cap altra raó objectiva ara mateix, més enllà de les raons d'un estat que per nosaltres ho té tot orquestrat per aixafar un moviment massiu i pacífic, per dir que l'independentisme avui dia és un moviment violent i terrorista. I de fet dir-ho pensem que només fa que banalitzar el concepte de terrorisme d'una manera molt perillosa, que segurament ara mateix només està perjudicant aquelles persones víctimes que l'han patit realment.
D'acord. Gràcies. El representant d'Esquerra Republicana.
Bé, massa no sabem per on començar, perquè a més aquesta moció sí que té una redacció en què, si diguem-ne, ignores el context i només mires les lletres i com s'ajunten i quines paraules fan, hi ha vegades que fins i tot hi ha coses que les compraries, no? Però quan saps a què es refereix i amb quina intenció es fa, és evident que no es pot acceptar de cap de les maneres. Hi ha unes quantes valoracions i jo, diguem-ne, intento transmetre-ho com s'ha fet fins ara, no des de la voluntat d'enfrontament, sinó amb la voluntat d'informació. Entenc que Ciutadans és un partit que intenta adreçar-se a la gent, intenta fer-se un lloc a Catalunya, i jo crec que el meu partit, com d'altres que són aquí, representem una majoria superior tots junts, i crec doncs, que està bé que els diguem com ho veiem nosaltres, per si el que volen és convèncer cada vegada més catalans, doncs que sàpiguen una mica què pensem la majoria dels catalans, que crec que és el que representem la resta de partits que som aquí. No dic ni que siguem millors ni pitjors, però som més, i si som més potser és doncs perquè parlem més o som més conscients de què pensa la gent i no només una determinada gent. Nosaltres els agraïm que, bueno, en algun paràgraf diguin que tot el que expliquen després és presuntament estaríem preparant, ja, com a mínim doncs no donem de sac que tothom sigui un delinqüent irreconduïble, tot és presuntament, encara que estiguin tancats a la presó i tot això. Nosaltres, quan vostès parlen de los líderes políticos independentistes presos, no, la majoria del poble de Catalunya parla de presos polítics. No són líders que els han tancat, com ho veiem nosaltres, per alguna cosa que han fet, sinó són gent que l'han tancat per ser qui són i en defensa de les seves, idees han actuat d'una manera concreta i representant-nos a la majoria dels catalans que els hi vam demanar que fessin coses que van fer, per les quals ara són, tancats a presó. Per tant, per nosaltres no són líders presos, sinó que són presos polítics. Estan presos per ser polítics, no són polítics que els han tancat a la presó. Vostès parlen de cometer un golpe a la democràcia? No, clar. No sabem si els absoldran o els, condemnaran, però crec recordar que estan acusats de, malbaratament de recursos, de malversació, de sedició, de rebel·lió. Un golpe a la democràcia, bé, és el que va fer el Franco, allò, és un golpe, carregar-se un govern i posar-ne un altre sense cap legitimitat democràtica, un golpe és això. O el que va fer el Tejero, que no li va sortir, però també allò era un golpe. Aquí, a Catalunya, el que es va viure, ningú entén que conceptualment sigui un golpe. Per tant, entenem que fer servir aquest tipus de vocabulari és portar el carro pel pedregar i fer veure coses que no són i tensar la corda. I com que creiem que tots, precisament, el que no volem és tensar la corda i tirar ponts, doncs creiem que aquest tipus de vocabulari no, ajuda, no ajuda. Una altra cosa que veiem diferent... És clar, vostès parlen, bé, va passar, han passat això, la Guàrdia Civil ha aconseguit aquesta operació, diu, i en contraposició, les formacions independentistes han pedit la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya. Diu, i hi ha una, la situació actual de falta de convivència que s'hi ha en Catalunya. La majoria dels catalans no creiem que hi hagi una situació actual de falta de convivència. Creiem que va haver una crisi de convivència, no ara, sinó l'1 d'octubre. Va haver un estat que no va saber conviure amb una part del seu estat i, per tant, es va dedicar a això, a reprimir una gent que, bé, i, diguem-ne, amb tota la il·lusió del món, pensaven que podien fer una cosa i aquell estat, no la bona gent d'Espanya, sinó l'estat espanyol, la casta judicial... qui sigui, jo no, tampoc sé noms i cognoms, però és evident que també hi ha bona gent, no estem parlant dels espanyols, sinó que estem parlant de l'Estat, no va saber conviure amb els catalans. Va dir, calla tu, arreglem-ho d'una altra manera, anem allà, repartim una mica de llenya, i no em van repartir una mica, sinó que em van repartir molta, i la crisi de convivència va ser aquell dia, no és ara, no és ara. I per tant la desafecció dels catalans amb la Guàrdia Civil, cossos... de seguretat, exèrcit, no és d'ara, és de llavors. Per tant, que ara s'hagi aprovat aquesta resolució en el Parlament, bé, s'ha aprovat ara, però no, diguem, el problema no ha estat aquesta detenció de persones lligades al món independentista o no, delinqüents o no, sinó la causa és que, bé, que no fa pas tant, van venir aquí i ens van atonyinar tant com van poder i com van saber. Per tant, la crisi de convivència va ser llavors, i el motiu de la nostra desafecció amb la Guàrdia Civil, alguns els hi ve de més abans, evidentment, però el majoritari és de llavors, no és el que ha passat ara, també perquè, bueno, perquè es facin una composició de lloc per arribar a més gent, perquè la majoria de la gent pensa això, no el que diuen vostès. Després ens diu que des de les institucions democràtiques... que emanan directamente de la Constitución, el Parlamento de Cataluña, las diputaciones provinciales, los consejos comarcales, los ayuntamientos, per tant, les institucions democràtiques, el que realment tria la gent, on es vehicula la democràcia i la voluntat popular, des de tot aquest àmbit democràtic i de bona gent, estamos asistiendo por parte de los partidos a la aprobación de resoluciones declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional. Que no és democràtic i no està triat per votació personal. Doncs home, si tot el que fem tothom de forma democràtica, que ho diu vostè, que són democràtics, que a més emanen, ens agradi o no a molts que som aquí, precisament aquesta autoritat ens la reconeix, la Constitució i tot això que hi ha aquí, no? Si tot el que els demòcrates triem, hi ha un tribunal que diu que és il·legal, no? Potser el problema del tribunal o la llei, no? La democràcia diu una cosa, la llei diu una altra, doncs hi ha un conflicte entre democràcia i llei, entre democràcia i estat de dret, entre dret, no entre persones. Per tant, no ens facin passar com uns eixelebrats, no. Si tots volem una cosa i la triem lliurement
i algú ens diu que això no pot ser perquè hi ha una llei que no ens deixa, doncs hem de parlar de canviar la llei, no de canviar les persones. Tenim dret a triar una mica el que vulguem, eh? Per tant, tenim un conflicte, en tot cas, amb aquest estat i amb aquest dret, no amb la democràcia. No ens equivoquem ningú. Després, bé, jo diria que amb subtilesa poc subtil, perquè tothom capta i es dona per al·ludit, tiren alguna manxiula als, crec jo, no sé si anava per algú altre, el Partit Socialista, quan diu bé, que els partits presumptament constitucionalistes s'han aliat amb partits separatistes per donar-los això, més quotes de poder en consells comarcals, en diputacions, i que es podia haver evitat aquesta situació i així els separatistes tindrien menys quotes de poder. També segur que algú ho ha redactat, però no ho ha redactat massa amb bona intenció i és amb ganes de posar-los amb ells en una situació de contradicció. Només recordar la situació en tots els llocs on hem pactat amb Esquerra Republicana, que són, sembla que només dos, si no haguessin pactat ells, no tenen una majoria alternativa constitucionalista, sinó que Esquerra Republicana hauria governat amb Junts per Catalunya i, per tant, les quotes de poder del que vostès diuen separatistes serien les mateixes. I en els llocs on han pactat amb Junts per Catalunya, que són bastants més que els que han pactat amb Esquerra Republicana, si no haguessin pactat ells, entenc, que Junts per Catalunya s'hauria vingut a pactar amb Esquerra Republicana. Per tant, no els diguin que gràcies a ells els separatistes acaparen quotes de poder als ajuntaments de Catalunya o als consells comarcals de Catalunya, perquè objectivament és mentida. Llavors posem una cosa perquè la gent cregui unes coses i reaccioni d'una manera normalment poc controlada. I per això els dic com a crec que consell, per millorar la convivència, no ens diem mentides entre nosaltres, de nosaltres mateixos, i així tothom, quan ens veu pel carrer, ens veu amb més bons ulls. I el que deia, hi havia coses que, és que em semblen fantàstiques, el que passa que sé com per què les diu i no em semblen bé. El nostre objectiu com a representants públics és el de defender a tots aquells catalans, punt. Tot el que ve després em sobra. Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos catalanes, es el de todos, los que somos aquí, todos lo reconocemos, eso. Claro, cuando comienza a triar catalanes buenos y catalanes malos es cuando ya embolicamos la troca. Como representantes de la sociedad, escogidos democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar del lado de todos aquellos que defienden sus derechos y libertades. Y tan, todos, nosotros los primeros, una otra cosa es qué derechos y qué libertades, y una otra cosa es ver qui és el que reprimeix la defensa d'aquests drets i llibertats, frente a aquells que pretenden imponer su modelo de societat per la força i de forma totalitària. Vale, parlem-ne, qui són els que pretenden imponer su modelo de societat per la força? Nosaltres pensem que són uns, vostès segurament pensen que són uns altres, però per això li deia el redactat és perfecte, però la realitat que intenta reflectir és completament inassumible per tots nosaltres. Tenia alguna cosa més, però també amb voluntat de no allargar-me, ja vaig a l'última, el 3, jo també crec que a tots ens sembla fantàstic, condenar la irresponsable actitud d'alguns polítics que persisten en buscar la divisió. Estem d'acord, llavors que cadascú s'ho apliqui, que pensi qui són els polítics que persisten en buscar la divisió, la radicalització. Nosaltres estem a favor d'aquest redactat, segur que vostès pensen en altres persones, diferents de les que pensem nosaltres, però nosaltres estem completament a favor d'acabar amb aquesta actitud irresponsable dels polítics que només busquen aprofundir en la divisió. I una última reflexió, voldria que no sonés com una ironia, perquè ho dic molt seriosament. Vostès, com a partit, alguns pensaran que per sort, altres no, a la noia, a la nostra comarca, són, diguem-ne, petits i, insisteixo, ho dic amb respecte, representen a poca gent. I vostè és un regidor d'aquest partit. I Capellades és una, per tots nosaltres, però vostè també, és una vila important, que té un pes. I, per tant, jo estic segur que vostè té un cert pes en un partit que té poca gent, que té pocs càrrecs electes i algun dels càrrecs electes, diguem-ne, més important dins de l'àmbit de Ciutadans, encara que siguin pocs, és vostè. Llavors, no és cap, diguem-ne, acord de partit, suposo que la gent m'ho acceptaria, però no és la postura d'Esquerra Republicana, que entenc que segurament també. Jo li demanaria això, que fes valer aquest ascendent que vostè segurament té dins el seu partit, que els faci veure que aquesta manera d'actuar potser sí que estimula certs sentiments de certa gent, però que, sincerament, que no van bé, que volem un altre tipus de convivència, que no volem que es diguin segons quines coses per estimular els enfrontaments, i jo crec que vostès l'escoltaran. Si jo vaig a una reunió de Ciutadans, a mi em diran tu què has de dir, que ets Esquerra Republicana, a mi no m'escoltaran. Però vostè és algú allà i crec que faria un favor, no a capellada, sinó en general, intentant replantejar coses.
D'acord, gràcies, Àngel. Doncs passem a votació. La moció del grup de Ciutadans condena de la violència i el terrorisme en democràcia. Vots a favor?
Ciutadans.
Vots en contra?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, Junts per Capellades.
Passem a una altra moció. Aquesta moció està presentada per Govern, per Esquerra Republicana i per Vila de Capellades CUP. És una moció en suport a les persones detingudes per l'operació Judas, el 23S, i en contra la repressió del moviment independentista. M'he sobriat les parts més importants, no la llegiré tota. Diu, el passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, contra persones membres del moviment independentista, les quals l'Audiència Nacional Espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Van entrar de matinada a les cases mentre dormien, trencant portes i fent detencions sota futuribles o com a prevenció de delictes. Aquesta nova onada repressiva, tal com ja es va fer el 20S, d'ara fa dos anys, busca generar un clima d'avís a les portes de la sentència de l'1 d'octubre. I és un nou intent de construir un relat inexistent de violència i lligar l'independentisme amb terrorisme. Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català, divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic. L'operació també té en període electoral una intenció propagandística evident i que busca davant l'opinió pública contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes. Com a institució que volem democràtica i propera, els veïns i veïnes no podem mirar cap a un altre costat davant l'abús de l'Estat. Per aquests motius, perquè ens solidaritzem amb les víctimes de la repressió i el seu entorn d'amics i amigues i familiars als grups d'Esquerra Republicana i de Vila de Capellades CUP, proposem al ple de l'Ajuntament de Capellades l'adopció de les següents acords. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Capellades a tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i la persecució política. Segon, manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les seves famílies i entorn. Tercer, demanar la immediata posada en llibertat sense càrrec de totes les persones detingudes, entenent així que aquest Ajuntament se suma i se sumarà a les protestes que des d'arreu dels països catalans es duguin a terme. Quart, condemnar i denunciar l'utilització dels mitjans públics de l'Estat, Fiscalia, Cossos de Seguretat, Poder Judicial, propaganda i mitjans de comunicació per la construcció d'un relat sobre terrorisme i violència per part d'activistes independentistes, inexistent, a través de muntatges policials. Cinquè, demanar la dimissió de la delegada del govern a Barcelona, Teresa Cunillera. Sisè, manifestar la consideració que aquest Ajuntament té vers els drets i llibertats fonamentals dels individus i alhora mostrar el clar rebuig contra aquest tipus d'afers judicials oscurs i contra tots els muntatges policials. I setè i últim, enviar una còpia d'aquesta moció al president de la Generalitat, al conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al president del govern espanyol, als afectats i afectades i a la mesa del Parlament de Catalunya. Passem el torn de paraules al representant de Ciutadans.
Como no podía ser de otra forma, este grupo votará en contra de esta moción, ya que Ciudadanos está a favor del Estado de Derecho y del respeto a la separación de poderes y dejando trabajar a los jueces y fiscales en su labor. Y me aprovecho nuevamente para agradecer a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en la Operación Judas con relación a la detención de los presuntos terroristas que están en estos momentos en prisión provisional. ¿Qué más?
De acuerdo. El PSC. Junts per Capellades.
A veure. Nosaltres aquesta moció no la presentem, votarem favorablement, però sí que dir-vos que no l'hauríem presentat. És a dir, agafar el punt mig d'aquesta moció és una mica difícil. Pensem que caiem en un dels errors, no? És l'error del tenim pressa, i sempre tenim pressa i crec que anem massa de pressa, i això a vegades doncs és un error polític de primer ordre. A veure, l'altre dia, no té res a veure, però és que ho volia dir, en la presentació, segurament la regidora Moreno el coneix o almenys el recorda, suposo, un professor de sociologia que està jubilat, que és el Joan Estruc, i l'altre dia va presentar la seva biografia. Se'm va quedar una cosa, diu, el Joan Estruc deia, un excel·lent professor, diu, soc una persona d'ordre que vaig a contracorrent. Em vaig sentir bastant identificat amb aquesta frase, carai, però si sóc una mica com ell, no? M'hi vaig sentir molt identificat. Doncs aquí amb aquesta moció també vaig una mica contracorrent, poder dins aquest espai on estem. Anem massa corrents, és a dir, no podem al cap d'una setmana que hi hagin les detencions, és a dir, sense separar el gra de la palla, anar tot corrents, que tot passi per un mateix color, i vinga en va, perquè si no el que estem fent des del nostre punt de vista és jugar una mica al joc dels disbarats, a veure qui la diu més grossa. És veritat, o ens sembla, que començant pel nom de l'operació, que ens sembla que és desafortunadíssim, vull dir, ja només el que l'ha batejat amb aquest nom ja li dona un tuf, diguéssim, de que això ja grinyola. I sembla que si el policia que va batejar l'operació li hagués posat un altre nom, hauria tingut una mica més de credibilitat, no? Insisteixo, ens sembla que correm massa i que donem per fet una cosa que no sabem el que serà. I insistim, la crítica cap al sistema judicial, però tampoc no pensem que tot sigui monolític i tot sigui exactament igual. Per tant, sí que hi ha hagut casos de gent detinguda, com es deia el president del Barça, el Sandro Rossell o algun altre, que després ha estat absolt i ha estat inútilment 2 anys a la presó. Pensem que hi ha presoners com el Jordi, que estan inútilment a la presó, sense cap mena de justificació. És a dir, crec que la setmana que ve s'acaba els 2 anys màxims que permet la llei i encara els prorrogaran. I per tant, som, no crítics, no contraris a tot això, i el que hem de reclamar, el que s'ha reclamat en aquest país és una, doncs canvis en aquest sistema judicial, però el que no pot fer el sistema, el que no pot fer el poder ni executiu ni legislatiu ha de ser la reforma del sistema judicial, però ha d'existir també la separació de poders. Perquè si no, un sistema diguéssim democràtic liberal no s'aguanta de cap de les maneres si això no és així. Per tant, nosaltres sí, hi estem d'acord, som una mica crítics, per sort hi ha hagut un punt que ha decaigut, que ens sembla que és un error, que era el de demanar la retirada d'una tacada, però la Guàrdia Civil i de la policia ha decaigut, crec que inicialment.
Hi va haver un error amb la presentació de la moció.
Doncs celebro que sigui un error, perquè si no el que fem, insisteixo, és anar radicalitzant les posicions que precisament el que li convé a aquest país, i compte que els propers dies això que estic afirmant jo serà molt més difícil d'afirmar i de mantenir, és la moderació. Perquè si no, no ens en sortirem. Vaja, aquesta és la nostra posició. Però que quedi clar que bona part d'això hi estem d'acord i que el nostre vot serà favorable.
Gràcies. I la de Capellades, puc?
Bé, jo com bé ha exposat l'alcalde, avui l'equip de govern volem fer un gest de solidaritat amb les persones actualment preses pel passat mes de setembre. Pensem que cal solidaritzar-nos perquè creiem necessari que també des de les institucions ajudem a posar fre a la maquinària repressiva de l'Estat que pretén esclafar l'independentisme, com he comentat abans, i qualsevol forma de participació política. I ho fan manipulacions, pressions i aïllament, com és el cas d'aquestes persones preses. Creiem que aquesta moció precisament és un toc d'alerta a tot això, perquè de nou s'han comès una vulneració de drets civils i socials i es torna a acusar de terrorisme qualsevol forma de dissidència política. Tot apunta que estem davant un altre cop d'un muntatge policial, com així ho va ser i es va demostrar l'operació Dixant, l'operació Pinyata, els Tres de Gràcia, l'operació Pandora, o molts altres, o més recents, com per exemple membres del CDR com la Tamara Carrasco, que va ser confinada a la seva població durant un any per ordre judicial de la mateixa Audiència Nacional. Així doncs, amb aquesta moció nosaltres volem denunciar i criminalitzar, volem denunciar la criminalització de la dissidència i la construcció de relats ficticis al voltant d'inocular la por entre la població. Quan queden pocs dies per la publicació de les sentències del judici del Tribunal Suprem, l'Estat espanyol torna a treure's la careta i mostra la seva autèntica columna vertebral, que és la negació dels drets. Com diu la moció, com a institució que volem democràtica i propera als veïns i les veïnes, no podem mirar cap a un altre costat davant l'abús de l'Estat. De la mateixa manera que ens manifestem quan ens escanya econòmicament o limita l'autonomia local, també és important manifestar-nos quan es vulneren els drets fonamentals. I bàsicament això.
D'acord. El representant d'Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres també hi votarem a favor. Entenem que la moció s'ha redactat ja sent curós de no extralimitar-se en valoracions polítiques que tots podríem fer i que s'ha buscat la part de denúncia d'un aparell orquestrat, no del delicte o no delicte, i la solidaritat tant amb el patiment, crec recordar que és la frase literal, el patiment de les persones i del seu entorn, i també el suport a qualsevol mostra, qualsevol manifestació de defensa dels drets, sempre que sigui, doncs, això, no? Concretament diu mostrar el suport de l'Ajuntament de Capellades a tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política, no? Només faltaria. Vale? Crec que no hi ha massa consideracions diguem-ne extra raonables, que s'ha buscat aquest punt de que quedi evident la nostra solidaritat i que quedi evident, com també ha comentat la regidora de la CUP,
la nostra percepció, la nostra sensació que aquí hi ha, doncs, el que dèiem, hi ha una operació orquestrada, més enllà de que hi hagi fons o no hi hagi fons, que ja es decidirà en el seu moment. Tot el muntatge, curiosament, poc abans de que surtin les sentències i, per tant, en un moment en què es preveu, i si no es preveu és diguem-ne d'una miopia absoluta, una reacció difícil de controlar, no per res, sinó perquè és imprevisible, que poc abans d'això, curiosament, es detinguin 7 persones, doncs bé, potser sí, no? Però com a mínim és curiós, que les detinguin i facin tot l'espectacle de la detenció, doncs home, també és molt curiós, i que es faci amb aquest format de detenció preventiva abans de justificar res, abans de provar res, doncs també és molt curiós. Llavors, creiem o creiem en el moment de la presentació de la moció que, si més no, i com a mínim, diguem, amb tota la moderació del món, sí que havien de posar el focus sobre aquestes curiositats, no? Perquè amb tantes curiositats potser sí que hi ha alguna cosa darrere, i no podem fer veure que no passa res o que a nosaltres no ens sembla que passa alguna cosa, i per això presentàvem la moció, per posar el focus sobre aquesta orquestració per part de l'Estat, sobre aquesta voluntat més enllà de repressora, una voluntat escarmentadora, una voluntat dissuasòria, una voluntat de dir persones que teniu intenció de manifestar-vos, compte que independentment del tema, compte que quan us manifesteu guaita que us pot passar, persones que podeu estar planejant coses a casa, diguem-ne, delictives o no delictives, és igual, compte que l'últim que provarem és si és un delicte o no, el primer que farem és entrar a casa, rebentar-ho tot, tancar-te i treure't per la tele, no? Això entenem que no podíem fer veure que no passava i per tant presentem la moció i la portem a aprovació i la votarem evidentment de forma favorable.
D'acord, passem a la votació de la moció en suport a les persones detingudes per l'operació Judes el 23S i contra la repressió del moviment independentista. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Diada Capellades, Junts per Capellades.
Vots en contra?
Ciutadans.
D'acord, perdoneu-me, però m'han demanat fer uns minuts de descans per... Bueno, s'ha d'anar al lavabo o alguna cosa.
Prescripció facultativa. Fem
uns segons, un moment de descans, sisplau.
Però ara ja no queda res.
No, queden dues. No, queden dues.
No, l'Enzo no l'entre.
No l'entre. Som-hi? Som-hi, va. Sí, va, l'última moció de, per avui. Aquesta moció la presentem Esquerra Republicana, Vila de Capellades CUP i Junts per Capellades. És una moció... Perdoneu. I PSC. És una moció en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d'Endesa i altres companyies elèctriques. Intentaré resumir perquè recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions públiques no paguem el 50% del cost d'aquest deute abans de l'1 d'octubre. La llei 24/2015, coneguda com la llei de l'habitatge, va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s'han impedit més de 63.000 talls elèctrics a llars de famílies vulnerables. El gener de 2017, el govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no volen signar. No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació més feble. Davant d'aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir els drets bàsics per una vida digna com els de l'energia i l'habitatge. I els acords d'aquesta moció són els següents. Primer, demanar com a condició indispensable la retirada de l'amenaça d'Endesa d'efectuar els talls de subministraments a partir de l'1 d'octubre. Segon, crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica. Tercer, instar el govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables. Quart, defensar fermament la llei 24/2015, una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular. Cinquè, exigir la condonació per part de l'Endesa i les empreses subministradores del deute acumulat per les famílies. Sisè, garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la Generalitat, ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministrament bàsic de les famílies vulnerables. Setè, instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent en cas de les subministradores elèctriques realitzant talls a llars o famílies no permesos en la llei 24/2015. Vaig directament al novè, instar totes les administracions competents a anar cap a un model energètic més sobirà que tendeixi a la gestió pública i lliure dels interessos de les grans multinacionals. Em paro un moment perquè ho havia dit al principi i m'he oblidat. Els que signem aquesta moció hem retirat el punt desè de la moció, per tant aquest punt no passarà a votació. I onzè, traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, als grups polítics del Congrés i el Senat i a la taula d'entitats del tercer sector, a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, a la FMC, a l'AECM, a la Diputació de Barcelona i a l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. Aquesta és la proposta de moció que presentem als quatre grups que hem dit abans. El representant de Ciutadans té la paraula.
Nos vamos a abstener en la votación, nada más.
De acuerdo. PSC?
Bé, com bé s'ha dit per part de l'alcalde, és una moció que també ens l'hem volgut fer nostra. Com bé ha dit, també hem aportat diversos punts dels acords. precisament perquè entenem que més enllà d'aquesta amenaça per part d'Endesa sigui una amenaça envers una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular i aprovada per unanimitat, entenem que és una amenaça que va encaminada a privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Fet que encara, si més no, és més greu quan es tracta per part d'empreses que directament es lucren fent aquesta distribució. Entenem que com a empreses que són han de tenir els seus beneficis, però això no pot ser un motiu per atacar o anar envers les persones més vulnerables, com és en aquest cas. Per tant, entenem que aquestes iniciatives encaminades a garantir que aquestes famílies en situació de vulnerabilitat no pateixin aquests talls, garantint els seus drets bàsics, i a part també de retruc, protegint sobretot les administracions públiques, que som els que al final hem de fer l'esforç perquè ens toca i perquè realment entenc que és per la nostra feina i volem fer, que és donar un cop de mà i intentar ajudar i garantir els serveis bàsics a aquestes persones amb els recursos que bonament podem, doncs, francament, aquest tipus d'amenaces fan força feridures i entenem que no podem optar per una altra postura que la de recolzar aquesta moció, adherir-nos, com bé s'ha dit, i donar-li tot el suport possible per tal de frenar aquestes amenaces.
Gràcies. El representant de Junts per Capellades.
Nosaltres votarem favorablement. Ha caigut el punt desè i està bé que sigui així en aquest cas, perquè anem a votar una cosa molt, molt més concreta. Malgrat tot, nosaltres, com que tenim un punt de liberals, diguéssim, sí que s'haig de dir que els oligopolis no ens agraden. D'acord? I per tant, si mai s'escau un altre dia, si s'ha d'estar en contra dels oligopolis, hi estarem. Perquè nosaltres estem a favor més doncs, del lliure mercat i que qui no pot pagar-s'ho, l'Estat, d'alguna manera, pugui garantir uns mínims d'aigua, d'energia, a través dels ajuts socials. Aquest seria l'estat òptim. En canvi, ara tenim unes empreses que practiquen l'oligopoli, gent que no pot pagar-se doncs, l'energia, però que d'alguna manera algú altre, imagineu-vos qui, acabarà pagant. No? Malgrat això, és igual. Nosaltres hi votarem favorablement.
D'acord. Dona de Capellades, tu.
Bé, crec que amb l'exposició i tal com ha quedat la moció, queda recollit una mica tot el que s'ha comentat. Només recordar, creiem que és important recordar que Endesa també és causa de la situació de pobresa energètica que viu part de la població catalana. I a nosaltres ens sembla fins i tot no, un insult que haver-li de posar catifa vermella i acceptar negociar segons negociar donar-los uns diners que no li haurien ni de pertocar. No? De fet, Endesa és de les empreses de l'IBEX 35 amb majors beneficis i és força miserable que exigeixi aquests pagaments quan té uns beneficis de 5.400 milions d'euros. Per això, com fem avui, pensem que cal treballar contra la pobresa energètica i cal fer-ho entre d'altres polítiques, negant-nos a pagar aquest suposat deute, defensant i aplicant la llei 24/2015 com una realitat, com a realitat normativa i seguir apostant per un model públic més sobirà que tendeixi la gestió pública i s'allunyi dels interessos de les grans multinacionals.
D'acord, representant d'Esquerra Republicana.
Bé, en la línia, votarem a favor. Entenem que és un petit escàndol o un gran escàndol que empreses, com s'ha comentat fa un moment, que tenen uns beneficis, que és la seva raó de ser, però que en aquest cas no és ni molt menys una justificació per les accions que emprenen, que les emprenen precisament contra col·lectius especialment vulnerables,
i entenem que la nostra funció com a administració sempre és posar-nos al costat d'aquestes persones vulnerables. Per tant, hi ha una part, diguem-ne, moral, ètica, de que estem discutint, no? O sigui, hi ha gent disposada a tallar la llum a gent que la necessita i deixar-los passar fred a l'hivern o coses pitjors. No és només, insisteixo, una qüestió ètica, sinó també és una qüestió legal. Estem parlant de que hi ha una llei que resulta que hem de donar-hi suport. Aquestes persones estan protegides i, per tant, no se'ls poden aplicar aquestes mesures. Una mica el que a vegades hem parlat diferents partits, quan arribes i tens unes certes capacitats de govern o d'influir, les poques que tinguem cadascú, sempre ens expliquen allò de dir, home, no, si tots són iguals davant de la llei i tal, però nosaltres hem d'intentar interpretar de manera de ser sempre flexibles o ajudadors amb els febles i ferms, rígids amb els forts, perquè si no, si ets fort amb els febles els esclafes i si ets massa tou amb els forts et passen per tot arreu, no? Doncs aquí és evident, de costat de qui ens hem de posar, hem de ser ferms i rígids davant d'Endesa, no deixar passar ni una, i ser ajudadors de totes les persones en situació de vulnerabilitat.
Doncs, si no hi ha res més, passem a votació. La moció presentada per Esquerra Republicana, Vila de Capellades CUP, Junts per Capellades i PSC, en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d'Endesa i altres companyies. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al darrer punt de l'ordre del dia d'avui, que és l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus òrgans autònoms de l'exercici 2017. Passo la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Gràcies, senyor alcalde. Després de la liquidació del 2017, la posterior comissió de comptes l'agost, a començaments d'agost, on vam aprovar una sèrie de documents tècnics realitzats per comptabilitat i fiscalitzats per intervenció. El 5 de setembre certifica la secretària que han estat exposats els dies que toquen, sembla que són 30, exposició pública. 15 més 8. No s'ha rebut cap reclamació del procediment. Avui fem doncs l'últim pas perquè aquest ple aprovi els comptes generals de l'Ajuntament de Capellades del 2007. Són documents fets per tècnics, per intervenció, per tant la valoració política és que portem ja la marxa ràpida per tindre les coses a temps. Presentem el balanç de situació, el compte de resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost, l'estat de canvis del patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Evidentment, l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, el deute viu, que el 2017 estava en un 40,97, i a l'alt grau d'execució dels pressupostos, tant ingressos com despeses, doncs fa que això ho puguem presentar amb aquest últim pas, amb l'aprovació d'avui, sindicatura i el Tribunal de Cuentas de l'Estat espanyol. Agrair la tasca feta per la interventora, el seu equip i els treballadors de la casa, i permetem animar-vos perquè puguem fer aviat el mateix pels del 2018. Res més.
D'acord. Passem la paraula al representant del PSC. No, Junts per Capellades.
Doncs ens hem trobat per sorpresa. Bueno, no sé. Encara ens estem rumiant, ara què fem.
doncs diga. Vols que passem el torn una mica?
Vinga.
Això no va passar a les informatives, no?
Ja va passar.
Això?
Comissió especial.
Ah. Comissió de comptes va passar.
Vale, vale.
Ara amb els 23 dies d'exposició pública no es presenta cap al·legació.
No. Ara.
Vinga. Som ja pel 2018.
Què hem de fer, representant de Junts per Capellades?
Vinga. Vinga, presentar. Ja està.
Vale, passem a la Vila de Capellades, Esquerra Republicana. Doncs bé, passem a votació a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus organismes autònoms, exercici 2017. Vots a favor? Bé, doncs passem ja als pregs i preguntes. Passem la paraula al representant de Ciutadans, si hi ha alguna qüestió a comentar.
Bien, partiendo de que en este consistorio no se está acostumbrado a escuchar ideas distintas al independentismo, parece ser que desde el ayuntamiento no se puede aplicar la norma cuando se quiere y como se quiera. Si bien es cierto que se deben priorizar los temas sociales, también lo es que se debe de cumplir con la normativa y más desde la propia administración. En dos ocasiones ya me he dirigido al señor alcalde preguntando por el incumplimiento de la norma por parte de este ayuntamiento, sin recibir respuesta clara. Por lo que aprovecho este pleno para recordarle la cuestión. Muchos ciudadanos nos preguntan qué pasa con las banderas. Es un momento puntual, se puede entender una acción simbólica que pueda durar unos días, pero desde hace años en el Ayuntamiento de Capellades no se respeta el principio de neutralidad que debe de marcar la Administración, norma fundamental para que funcione la democracia. Esta cuestión no es para dirimir una moción de pleno, ya que la ley vigente no se puede votar en una moción en este consistorio. Simplemente se tiene que cumplir. El Grupo de Ciudadanos va a esperar a tener el acta de este pleno para tomar las medidas de denuncia que considere oportunas ante las autoridades administrativas o judiciales competentes por la reiterada ilegalidad que se está cometiendo por parte de este ayuntamiento. Y la pregunta directa al señor alcalde es, ¿cuándo va a cumplirse con la vigencia de la ley, con la vigente ley de banderas por parte del Ayuntamiento de Capellades?
Mira, aquest tema, com tu ben saps, n'hem parlat, bueno, n'has parlat tu amb mi un parell de vegades i jo t'he dit que me semblava que no era prudent tocar aquest tema i ho considero, continuo pensant. Si tu creus que s'ha de tomar d'un altre punt, doncs fes les instàncies pertinents i a partir d'aquí ja el ple és sobirà. I, per altra banda, totes les instàncies que has presentat amb temes molt concrets, com tu ben saps, se t'ha contestat, altres instàncies com el tema de la plaça Catalunya i altres que realment hi havia un document que validava la resposta. A partir d'aquí és un tema que en aquests moments nosaltres ho hem de valorar a nivell de govern i no podem dir res més com a alcalde.
Vale.
Tens alguna altra pregunta a fer? Bé. El representant del PSC.
Bé, sí, una mica agafant-me el comentari que ha fet abans el portaveu de Junts per Capellades quan estàvem parlant de les ordenances fiscals, que parlàvem del porta a porta, jo sí que us demanaria que aquelles reunions que vam plantejar que aniríem fent per fer el seguiment de la implantació del porta a porta per comprovar com s'anava seguint per part de tots i anar veient si realment hi havia un seguiment prou gran per part de tots o hi havia gent que no el seguia i buscàvem per què, us demanaria de què posició en marxa de fer aquestes reunions informatives, perquè ja crec que portem un temps prudencial com per tenir dades, de la mateixa manera que l'aplicació de la normativa sancionadora que ens vam adherir en el seu moment, perquè se'ns fan arribar queixes més enllà de la que entenc que també se us ha fet arribar a vosaltres en temes de soroll del vidre i que potser és de més difícil solució, però sí que, per exemple, amb tot el tema d'horaris de cubells al carrer, en el seu moment, quan ens vam adherir al porta a porta, vam celebrar que van desaparèixer dels nostres carrers els contenidors, però ara els hem canviat per contenidors més petits, però més nombrosos en molts llocs. Per tant, una mica sí que us agrairíem fer aquesta reunió i llavors analitzar tots aquests problemes que es van presentar en el porta a porta i que potser donen peu a possibles justificacions per part d'aquells que estan interessats en que no funcioni per al·legar que realment no funciona. Per tant, per una banda, us demanaríem de fer aquesta reunió de seguiment. D'altra banda, teníem dues preguntes que s'han convertit en només una. Se'ns va demanar pel tema de l'esvorany que va haver-hi al carrer Salvador Espriu, se'ns estava demanant se'ns havia fet arribar la queixa de que s'estava demorant molt l'actuació en el mateix. Celebrem que s'ha començat, si no vaig errat, ahir mateix, però sí que us demanaríem doncs, com a mínim un petit aclariment per tranquil·litat dels veïns d'aquella zona de per què s'ha trigat tant en fer aquesta intervenció. I d'altra banda, sí que això ja potser ja seria més un prec que se'ns ha fet arribar arrel de l'inici del nou curs escolar. Bé, un clàssic de la nostra vila, però que sembla que ha anat cada cop a pitjor, que és a l'aparcament de la sortida dels col·legis. Arriba moments que hi ha situacions perilloses, vehicles aturats a passar de vianants, vehicles que sistemàticament aparquen amb les quatre rodes a sobre de voreres. Bé, fent una mica una reflexió que feia un veí, si jo he de pagar entrada i sortida de vehicles perquè el meu cotxe passa per sobre la vorera, l'entrada i sortir, i malmeto la vorera, cony, aquell que cada dia, sí o sí, de forma sistemàtica, està posant-se a sobre de la vorera amb quatre rodes, potser també se li hauria de cobrar. Per tant, sí que en aquest sentit us fem el prec de que es poseu una mica l'assumpte fil a l'agulla per intentar... Si més no, ja sabem que són horaris complicats en què s'ha de tenir una mica de màniga ampla, perquè evidentment hi ha una afluència important de vehicles, però sí que dins d'aquesta màniga ampla intentar que no es desmarxi gaire el tema i que no es generin situacions perilloses com el que diem, no? Zones de passos de vianants que es queden tapats o poques visibilitat que poden donar peu a possibles accidents.
Et contestaré els dos primers com a regidor. En el cas de sostenibilitat no n'era conscient jo de la comissió aquesta que s'havia de crear, no n'era conscient que s'havia de crear del porta a porta. No n'era conscient, mea culpa, però a partir d'aquí doncs... A veure, les dades ens les van lliurar a finals de juliol a Noia Verda, precisament ara les estàvem treballant i buidant de cara a casa la vila. Bueno, ens emplacem la propera setmana i podem organitzar una reunió, això no, sense cap problema. I si convé també fem vindre els representants de Noia Verda per veure si hi ha aspectes tècnics que possiblement jo no controli. Amb el tema de Salvador Espriu, també això diríem que és en efecte a mi. Segons els tècnics em havien dit que en el cas quan s'ha de fer asfalt no es pot fer ni amb molta calor ni amb fred. Quan la temporada comença a fred. Aleshores, teníem un pressupost d'una subvenció de la zona de baix del camí de la Renya, de la Font de la Renya, i hem aprofitat el moment per estalviar despeses i aprofitar la conjuntura i fer la subvenció de la Font de la Renya i el carrer Salvador Espriu i alguna altra petita reparació que tenim pendents. En principi, a mi em havien dit a principis d'octubre i s'ha complit el plaç, que en el seu moment doncs, era per aquestes qüestions tècniques. Jo t'asseguro que per mi s'hauria fet l'endemà de l'accident al Salvador Espriu, però bueno, no era possible perquè també es havia de veure si el terreny s'assentava o tota una sèrie de qüestions tècniques. I el dels vehicles, el tema escolar, t'agafem la suggerència i ens ho mirem.
Si puc comentar una cosa.
Sí.
No sé si recordeu la passada, no sé si va ser el passat ple o l'anterior, que van venir els consellers i conselleres del Consell d'Infants a presentar-nos una proposta de camins segurs per ja no només la sortida i entrada de les escoles, sinó altres indrets del municipi. Bueno, això ho tenim sobre la taula i si tot va bé, doncs el que s'ha de fer és posar en marxa aquest any amb la segona, bueno, amb la nova edició del Consell d'Infants, per tenir en compte que és algo que més enllà del que puguem treballar amb governació, està sobre la taula i treballaran els infants.
Molt bé, gràcies, representant de Junts per Capellades.
Bé, abans no s'acabi el dia d'avui, que potser ja no tindríem temps, també tenim ganes de parlar, ens apassiona molt la política nacional, però també ens agrada parlar d'allò que interessa als capelladins, que són els temes de capellades. Llavors, bé, la setmana passada el govern de la Generalitat va aprovar el Pla Nacional de l'Agenda 2030. Capellades, en el seu moment, es va afegir dins la xarxa de municipis per la sostenibilitat, que crec que encara està vigent. El nostre prec, com a Junts per Capellades, és, entre tots, crear una estratègia municipal d'adaptació una mica a aquesta agenda 2030. Poder no es tracta de fer, diguéssim, grans escarafalls, tampoc, sinó de prendre mesures concretes, petites o més grans, que ens puguem alinear doncs, amb aquesta estratègia catalana i que Capellades doncs, pugui servir d'exemple. No em digueu encara quines, perquè jo personalment tampoc no les sé, però estaria bé que com a municipi doncs, ens anéssim alineant amb això. En aquest sentit, un dels plecs que us fem, que hi ha un got de... encara hi ha aigua. Hi ha un got de paper, i és que ho hem dit diverses vegades que en els actes municipals doncs es fan servir gots de plàstic i ens hauríem d'anar avançant en què les festes han de ser també més sostenibles, també en la generació de residus. I per això doncs, us demanem que en els propers actes doncs, fem servir això. És un detall, però si ho prediquem també ho hem de predicar més que en paraules, amb exemple. Per tant, us animem a això. Punt número 2, ens agradaria saber en quin punt està, si és que ja el tenim o no, el pla d'igualtat. O sigui, el passat mandat es va començar a fer amb Diputació de Barcelona un pla d'igualtat.
El pla d'igualtat intern.
Uh-huh. Efectivament. Si voleu ho dic tot, però com us sembli...
Bueno, sí que contesto la primera.
Ah, bueno, sí,
contesto la primera. La primera, bueno... Anotem el tema de l'agenda 2030 i evident com a govern ens estudiem.
Us reflexioneu.
Uh-huh. I el tema dels gots de plàstic, segur que la regidora de festes ho sap millor que jo, però jo crec que aquest any a nivell de festes grosses hem implantat en més espais, en més moments i en més llocs. No sé el volum, però evidentment que els passos s'estan fent per aconseguir això que nosaltres en som màxims defensors, la sostenibilitat dels espais, de les festes i de tot. Per tant, no sé si has de dir alguna cosa més, però... I el pla d'igualtat, doncs l'Adela és la que ella té.
El pla d'igualtat intern es va acabar la seva redacció just abans de les eleccions i aleshores per període electoral no el vam poder presentar a ple i el tenim previst entrar al següent ple ordinari.
Molt bé.
Cal dir que es volia presentar en aquest ple, però com que ja teníem molta cosa, vam deixar-ho pel proper.
Una altra petita cosa. Ho vàrem dir el passat mandat, no se'ns va fer massa cas en aquell moment, on hi ha la mini deixalleria. Li donem personalment amb el regidor, alcalde responsable de les obres, però convé una mica arreglar aquest tros de vorera, perquè sí, no, la deixalleria està bé i està en bon lloc, sinó escapçar la vorera, perquè si no m'equivoco el camió quan entra malament i crec, almenys em va dir un dels conductors que ja havien rebentat alguna roda. Per tant, demanem que facilitem una mica la feina i només es tracta doncs, de treure aquesta punta de la vorera que el que fa és rebentar la roda del camió.
Entren per aquí, ja.
És que necessites angle per entrar. Després també us demanem, us vàrem demanar en el passat ple que en una finca ocupada al carrer Dolor doncs es va generar un esbranc i entenem que això ha generat unes despeses que paguem tots. Saps aquí? Vull dir, el carrer Dolor, davant de la seu, doncs el... una mica més amunt de la seu socialista, per situar-nos. Demanaríem, si això ho teniu, no cal que sigui en un ple, pot ser en una comissió informativa i saber quines accions pretenem fer.
Jo vaig estar intentant esbrinar què podia costar el cost aquest, però com tu saps, bueno, segur que ho saps, la brigada de l'Ajuntament normalment no fa partes de treball per feines concretes. No acaba una feina i fa un part i el tanca, diríem que és una feina darrere l'altra, però sense saber posar massa la quantitat d'hores. Aleshores, a partir d'aquí es pot fer una extrapolació, però a mi em va semblar molt agosat. A mi uns me van dir una hora i els altres em van dir pues, tres. Doncs,
no sé, quan un ciutadà canvia el comptador, l'Ajuntament sí que...
Hi ha un preu establert.
Sí, però si deixem un comptador, si és algun altre tipus d'obra, ara no em facis de quina, però pot ser o la vorera d'un... És a dir, l'Ajuntament ha enviat moltes factures als ciutadans que responsablement sí que paguen els seus impostos.
Amb el tema de l'aigua està controlat, està en un albarà específic, però amb les feines generals que surten, doncs això no està.
Sí, però a veure, en tot cas perquè no serveixi de precedent. El que no pot ser és que el ciutadà responsable que compleix la llei i que creu, perquè ens entenguem, aquest passi per l'adreçador. L'irresponsable, el que s'ha enxufat de pirata a l'aigua, això no passi res. En canvi, ho paguem tots. Això és el que Junts per Capellades vol portar aquí al ple, que no pot ser.
D'acord, ho notarem.
És a dir, almenys si van passar aquí dues persones, un parell d'hores com a mínim. Com a mínim. Més els possibles perjudicis de qualsevol veí que hagués passat per aquí amb algun cotxe i se li hagués anat el cotxe. No? Entenem que això són coses que no es poden permetre. No es tracta d'entrar en cap, diguéssim, ideologia autoritària. No es tracta d'això. Es tracta que, escolta'm, si no tenim incentius a complir la llei. Per tant, doncs, el que no ens agrada és això. Que un ciutadà que d'allò se li envia la factura i el que no. Bé, volíem preguntar, s'ha avançat aquest asfalt de la Font de la Reina, que no sabem fins on arriba, no se'ns ha comunicat si hi ha hagut modificació de partida pressupostària, si hi ha subvenció. Bé, el govern és una mica opac amb aquestes coses.
Tu va passar per ple, eh? Aquí hi ha un problema de memòria, eh?
Poder sí.
O mirar la documentació, eh?
Haurem de menjar cos a pansa.
Marcelí.
No, en tot cas, el tema de la Font de la Reina, quina...
El tema de la Font de la Reina era una subvenció que teníem pendent d'executar. El moment que es veu que es podia gestionar, es gestiona, es fan la modificació de crèdit i hem executat. A l'últim pla de juliol van fer la modificació de crèdit, crec. I a partir d'aquí hem executat quan s'ha pogut asfaltar, que és ara que no fa ni fred ni calor.
Molt bé. Està bé que no faci ni fred ni calor. Bé, un últim prec. A la Ronda Capalló, diguéssim, que abans era el carrer Fondo, hi ha un semàfor amb unes obres. Entenc que aquelles obres són d'un privat, oi? De l'empresa Vilaseca. Sí que us demanaríem, és una percepció, que la zona de la depuradora a la Curva, jo cada dia hi passo i cada dia veig que allò s'enfonsa més. Feu mirar.
Quina zona, ben bé?
La depuradora. Just a tocar la depuradora. Jo crec... No és la reixa, és l'asfalt. Jo crec que està cedint. Suposo que és algun camion, que potser ha parat allà, ha cedit, pel que sigui, està mullat de sota o que sigui, però vaja, que no sigui un esboranc, eh? Vull dir, sé que aquestes coses són molt avorrides, però passen.
Ja està? Hi ha alguna qüestió més? Doncs bé. Ah, sí, perdona, Àngel. L'Àngel té unes qüestions a fer.
Dues circulacions i mitja. Una alegria espero que acabi bé pel representant de Junts per Catalunya, Junts per Capellades, perdó. Ja tenim, diguem, publicat la convocatòria, la fitxa per demanar el suport de la Diputació per tenir un arxiver. que és una cosa que estàvem sempre darrere, ara ja està, el termini de presentació és entre l'1 i el 30 d'octubre. Bé, no estem ja en carinyo, però que farem la sol·licitud, a no ser que sigui una cosa molt estratosfèrica la contraprestació que s'hagi de donar, i creurem els dits i farem el possible perquè ens ho donin, però que ho sàpigues, que és un tema que potser fa 7 o 8 anys que en parlem, que no entraven mai els ajuntaments superiors a 5.000 habitants i que aquesta vegada entraven, però llavors no es feia a començaments d'any, sinó que no es feia fins al setembre. Doncs el setembre ja ha sortit la possibilitat i el termini és entre avui i el 30 d'octubre.
En el cas que la Diputació ens doni aquest servei, què ens poden arribar a donar? No ho sabem. No?
Però en principi la idea inicial és que ve algú i que tu poses algú per compartir coneixement per quan aquest algú marxi i que després aquest algú sigui la teva persona. No necessàriament una de noves, potser una de nova o algú que estigui treballant, però diguem, el programa inicial era així. Suposo que ara, en funció de les sol·licituds i de les disponibilitats pressupostàries, doncs t'enviaran 4 hores o t'enviaran 20 hores. Ja ho diem veient. Dos, recordar-vos que el 15 d'octubre recordarem l'assassinat del president Companys, com els diferents anys, convidar-vos a tots els regidors a participar. El format, com altres anys que ha caigut així en un dia mig feiner, és avançar una mica l'homenatge a l'Ofrena Coral de les 7, allà en el monument al president Companys, i després hi ha una presentació, una obra teatral, Mort a les Cunetes, que serà a les 8. Així, doncs, un dia feiner, però la previsió és no acabar massa tard i fer-ho fàcil a tothom. L'obra de teatre serà gratuïta i esperem que sigui lluit. I també veurem com va tot, perquè també tots preveiem que serà una setmana complicada i que pot haver circumstàncies que superin l'abast que podria dir, que ho facin... ja veurem què passa. La idea és aquesta. I el que us deia que...
Dos i mitja, jo és que he dit una cosa al regidor Guerra que tampoc volia deixar passar com a que no l'hagués dit, una mica el que dèiem, no per entrar en cap tipus de controvèrsia ni de conflicte, però sí crec que les coses que no són veritat doncs les hem d'anar aclarint per no deixar-les passar i que la gent se les acabi creient. Quan ell començava dient que l'Ajuntament de Capellades doncs no tenia massa costum o massa hàbit d'escoltar plantejaments no independentistes o regidors no independentistes, no recordo com s'ho ha fet anar, per introduir el tema de les banderes. Com ha dit l'alcalde, el tema de les banderes, si se n'ha de parlar, ja se'n parlarà més endavant. Però fer l'afirmació de que no hi ha costum en aquest ajuntament d'escoltar plantejaments no independentistes, bé, crec que és una mica el que dèiem, és faltar a la veritat. Jo no sé com es poden sentir doncs els regidors socialistes des de l'any 1979 fins ara, doncs amb una petita interrupció de 4 anys, durant 36 anys hi ha hagut representació del Partit Socialista que no crec que s'autoanomenin com a independentistes. Va haver durant 4 anys una legislatura amb un representant del Partit Popular que tampoc crec que s'apunti al carro de l'independentisme. Fins i tot l'antiga Convergència i Unió, amb 40 anys de presència ininterrompuda a l'Ajuntament de Capellades, doncs tots els seus anys, tots els 40 anys, no ha estat independentista ni molt menys. I en cap moment s'ha fet callar ningú i, per tant, tots els plantejaments han estat escoltats i, bé, poden ser compartits o no, però dir que no s'escolten aquests plantejaments o que no hi ha el costum d'escoltar-los... Crec que és fals, no crec que es digui amb mala intenció, però ja que és fals, pot haver gent que ho entengui malament i que cregui doncs, que aquí no s'escolta segons qui o que se'l fa callar. Jo crec que el regidor Guerra no ha tingut cap problema en ser escoltat fins ara, potser no teníem el costum perquè fa doncs, aquesta legislatura que ve, però no crec que pugui dir que no se l'escolta. I no crec que pugui dir que no hi ha el costum d'escoltar aquests plantejaments, de fet, en aquest ajuntament. Portem molts més anys de molts més regidors no independentistes que no pas independentistes. Per tant, crec que, bé, diguem-ne, per situar les coses, no, no per jutjar-les ni valorar-les, sinó per situar-les, crec que està bé doncs, corregir-les quan cregui que no són, no són certes.
D'acord. Té alguna paraula al públic? Donem la sessió per acabada.
Doncs bé, moltes gràcies a tothom i fins la propera.